comença la gravació d'avui. En aquests moments, vosaltres ho heu entrat, però hi ha hagut un petit afer de possessió infernal d'una màquina. En totes vosaltres, contrabandistes d'idees, de somnis, de desitjos, lluites, comença l'assemblea de Mahares. Ja!
I ja teniu aquí la vostra ració bisemanal d'aquesta pòssima radiofònica a la que us acompanya des de fa ja pràcticament 15 anys, ara que dos diumenges a l'emissora lliure i no comercial, Contrabanda FM 91.4, des de les zones arsianes i lliures de Barcelona, i www.contrabanda.org per tot el món, mundo y mundo.
I avui...
Comencem, diumenge 4 de març 2012. Això és l'assemblea Mahares.
Tens estats credencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Bé, contrabandistes, com ho dèiem, l'assemblea Mahares està aquí, arriben totes les persones avui. Bé, bueno, totes, qui sap, no? Sempre tenim cadires buides aquí perquè si vulgui sumar, però bueno, la convidada ja està aquí, aquesta Mahara, que ens dirà, els presentarà d'aquí un momentet quan estigui la jaqueta.
Bueno, quan li deixis uns segons que recuperi.
També, sí, sí, l'Ale.
L'Ale, que us ha... gusar i oli en aquests caps de setmana, que ja sabeu que són caps de setmana de calçotades i que, bueno, deixant enrere un mes de febrer de lo més particular en aquest any bisexo, sí, no? De 29
dies.
Una mica
bipolar, no?, que diríem.
Sí. I per bipolarisme, el dels Mahares i els de Contrabanda, que ara, bueno, pues fem un peron en aquesta emissió especial, bueno, peron o no, en aquesta emissió en streaming especial i en directe que s'està fent...
Marla Gorda!
Per les jornades, estes gordotes de Sebar Marla Gorda, jornades d'aquí.
Que no es fan la gordíssima.
No, no es fa una gordíssima, però segur que algun acte o altre es fa en aquests centres socials com tants altres de Barcelona. Sebar Marla Gorda, jornades d'acció autònoma feminista, que inclou una jornada, una setmana de radiofònica feminista, que ara s'està retransmetent des de la senyal de Contrabanda.
Des de les mèdies afines.
Ràdio RSK, Ràdio Bronca. Estaven emetent ja tot el dia des del bloc 15O. Al barri de Verdun, Nou Barris, i que si voleu seguir i deixar els Mahares podeu fer-ho des de Ràdio Bronca o des de Ràdio RSK, des dels seus streamings o des dels seus dials respectius. Però nosaltres, tot i així, tot i ara parar l'emissió en directe des d'allà, d'alguna o altra forma farem algunes coses vinculades a aquesta setmana radiofònica feminista, no? Podríem dir, a la nostra manera?
Sí, a la nostra manera, no?
Nostres sí. Formes.
Sí, a les nostres formes.
Sí, formes.
I bueno, per això tenim una gran convidada avui que també ens parlarà del seu treball de gènere.
De lo que haga falta.
Atenció, aquí tenim aquí.
Els cascos
són, sí, els que vulguis.
El micro de moment el tens encès, que és el més important.
Bones Mahares.
Doncs aquí teniu l'Armux. També tenim, ja ho heu sentit, a veure Manos Tijeras.
Sí.
Una xapeta nova.
Bueno, sí.
No, no, bueno, bueno.
Mig vella i un jersei ben brut.
Molt bé.
Però bueno, content perquè m'he dutxat.
Bueno, això està molt bé.
Sí, està molt bé.
Pel dia que toca avui, no? Per l'ocasió.
Sí, clar, podríem dir això, però em va dutxar ahir, en realitat. Però bueno, està content de dutxar aquí cada setmana. És que últimament tinc un petit problema amb l'aigua calenta i llavors...
Bueno, fas una hora.
Allargo bastant les dutxes, però és que un al camp no s'embruta gaire.
Fas com els Mahares, cada dues setmanes, no?
Per exemple, ho podríem dir així.
Coincideix amb el programa.
Amb el programa. Bueno, a mínim tinc la... No? La... Com es diu... És igual.
La fortuna de venir net aquí. O la
fortuna o el,
la tensió.
Clar, exacte, la tensió. El... No sé, ho tinc a la punta de la llengua. Això és una enfermedad radiofònica.
Mentre estigui a la punta de la llengua, estem tranquils.
Bé, bueno, ja sabeu, això.
Estic... Un servidor, Ernesto Chemajara.
Sí, també és veritat, m'oblidava tu,
Ernest. Jo sí que m'he dutxat, tot i que porto els...
Calçotets bruts.
Oh, no, calçotets bruts, mitjons foradats.
Amb pol·lucions nocturnes o masturbacions... acabades?
Sí, per exemple. Bueno, parlant de neteges i els majares, estem una mica tontats perquè hem fet un esforç sobrehumà.
Ara netejant el pis d'aquella ràdio. Hem esnifat una miqueta de lejía.
Aquesta tasca que ens toca, la tasca més militant que toca qualsevol persona que estigui contrabanda, i segurament a qualsevol ràdio lliure.
Sí, però aquí hi ha uns quants contrabandistes que no saps com què passa, però curiosament sempre s'obliden d'això.
Està clar que quan estàs tan capficat a la labor periodística, que significa informar les masses sobre el que passa en aquesta ciutat, doncs hi ha coses que se'ls passen.
És aquest món. Sí, sí, normal. Però és que passen per alt. Però bueno.
Bueno, doncs aquí estem, ja enregistrats, perquè ens escolteu també en diferit, a part de diumenge avui, dia 4, el proper diumenge i també el proper dimecres,
i va, avui
a les 12.
Anem a fer un joc. Podríem animar a tothom que ens estigui escoltant des de casa o des d'un cotxe o el que sigui,
des de l'iPhone.
Des de l'iPhone o des d'on sigui. Exacte. Que avui, que ja parlarem de... No farem d'una que anem al programa temes de gènere i així, però podríem dir que tothom avui es posi, com que hem parlat de neteja de la ràdio, escoltar la ràdio netejant, ordenant,
Fent diumenge,
que és dissabte, però podríem convidar això, no?
Els que estiguin
ens truquin i ens expliquin les seves sensacions i s'emportaran un gran regal.
Molt bé, algun d'aquests pots, no?, que hem trobat.
Els pots de cigrons buits que hi ha.
Exacte. Bueno, doncs, bueno, i com ho poden fer? Com poden contactar-nos?
Podríem trucar-nos al 933-7366 i explicar-nos aquesta experiència de què és escoltar els majares mentre es fa neteja.
Ho diem més lent, perquè potser així ho tindrem més fàcil.
933-7366
93-317-7366 0034, des de davant.
Sí,
des de davant, vull dir, des de lluny, però m'has de posar davant,
sí.
Ja m'enteneu.
Des de lluny?
Si truques des d'allà, llunyania,
vale.
Més enllà de les fronteres.
Bé, i després dels correus electrònics, que és el que utilitza la gent, perquè això sempre acaba sent gratuït d'una manera o una altra, indirectament.
assembleamajares@gmail.com
o si voleu contactar amb la ràdio directament, contrabandaradio@contrabanda.org.
Sí. Molt bé, doncs això, assembleamajares@gmail.com. Hem rebut alguna coseta perquè llegíssim avui en aquest programa, diguem, especial marcat en aquesta setmana feminista radiofònica, tot i que potser no el mail Mahara, però bueno, ho farem en algun moment, o li demanarem amb això la col·laboració a l'Armux. I bueno, doncs ja estem aquí enfilats, ja sabeu que aquest programa és cada dos diumenges, estem a la senyal lliure de contrabanda. Avui ens disculpem que segurament els que ens escolteu des del podcast o en diferit, doncs al principi, primer minutet del programa no l'heu pogut sentir, però bueno, ja queda, doncs, pels col·leccionistes que ens heu escoltat en directe. El podcast en qüestió és majares.contrabanda.org, majares.contrabanda.org, i també tenim un podcast fantàstic que és podcast.contrabanda.org, on hi ha tots les falques i àudios especials tant de Contrabanda com de la Cortina de Ràdios Lliures, on segurament aviat, ben aviat, tindreu ja, doncs, els àudios d'aquesta setmana feminista radiofònica, i on per exemple teniu les taules rodones en què hi han participat contrabandistes de Ramen, la que es va fer el mes de gener a Vallcarca, la bodega de la Tenu de Vallcarca, o la que companys d'altres ràdios i també de Contrabanda van fer participant en una trobada que es feia a Burgos, organitzada pel programa Onda Expansiva, i que coincidia amb, per exemple, la festa d'aniversari contrabandístic. Doncs, bueno, escolta, tenim diverses cançons per ara. Comencem amb una mica de punky, gente punkis desgañitándose, que tenim aquí preparada. T'assembla?
M'assembla, però jo havia estat parlant una cançó, a veure si ens sorbessis aquesta, que jo diria que sí. Però no, és que sí, per exemple.
Bueno, pues sí, podem ficar les dues, no? O no?
Vale,
okay,
vale.
Vols començar amb el tema africà, no?
Sí, és que el tema africà va anar a posar el Mama Àfrica, que... però mirant, canta un brasilero, el Chico César. Però bueno, a veure què tal, no? Va bé. Pel programa, no?
Sí, però bueno, per fer l'enllaç feminista i comentar almenys la web... Bueno, fica el que vulguis, vinga, va. Mama Àfrica, dale.
A veure, un moment, perdoneu, eh? Vinga, doncs, Mama Africa.
É a mãe de Chico César.
Eita, Chico César toda a vida foi um bom menino, estudioso, nunca me deu trabalho.
Essa é a nossa família, a família de Chico César.
Mamadeira. dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia, Mama África tem tanto que fazer. Além de cuidar neném, além de fazer tanguim, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Seus filhos, seu lodunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés. Mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais.
Filhinho, dá um tempo. É tanto bom saber o ritmo de vida de mama.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira.
Bé, estimats contrabandistes, ja que hem escoltat aquesta cançó per vincular dos dos temes d'avui, no? La mama i Àfrica. Una mica patillero, ja ho sabeu, però bueno. Doncs si voleu consultar el que hi haurà en aquestes jornades radiofòriques que acompanyen a les jornades d'acció feminista autònoma de Sebar Mar la Gorda, doncs hi ha un blog que el podeu consultar i la seva direcció és http://jornadafeministaradiofonica.wordpress.com. Wordpress amb dues S's final.
I avui, després en el moment d'agenda, us direm una miqueta les coses que hi ha durant la setmana, però recordar-vos que avui, diumenge 4 de març, les que preferiu, en vés d'estar sentades o escoltant la ràdio, pues, anar una mica a armar la gorda, però les companyes estan allà a la plaça, a veure si ho diem bé, Joan Riera, que és davant de l'edifici ocupat 15 d'octubre, al barri de Verdú. Nou bares, i estan tot el dia, pues, en aquesta jornada que reunia de tot, i entre altres coses, pues, ja hi ha una unitat mòbil de les ràdios lliures allà matent des d'allà. Pues ja ho saps, Bar Mar de Guarda.
I s'acaba la cançó de Mama África.
Doncs aquí estem els Majares, i una cosa que ens hem oblidat és també recordar l'Ausente, la Majara, que avui no ha pogut venir per
Oliveta.
Segon programa consecutiu, però que esperem que torni d'aquí dos diumenges. I des d'aquí l'enviem records a l'Oliveta, esperem que potser s'animi a trucar en algun moment, si ens escolta, i si no, pues...
Vull dir que avui en teoria també, després de poder xerrar largo i tendido avui sí amb l'Harmonia, després estarem fent una miqueta d'assemblea oberta per preparar la festa del 15è aniversari del programa.
Ah, sí?
Assemblea Bajara. Sí, ho vam dir-ho el programa
passat.
Sí,
bueno, és com que diem tantes coses que després no fem.
Bueno, però aquesta...
Aquestes són les que no faríem.
La podem fer avui, no?
Bueno.
De dir que la gent que ens... Sí.
O convocar la gent al bar. O
convocar bueno, la gent al bar o xerrar una miqueta ràpid. També aquí, per sobre, tampoc ho falta.
Sí,
que després
sí,
no és cap compromís ni res. Després fem el que és el de gana.
No, sempre, només no? Queda grava. No, exacte. Bueno... Doncs la gent ja ho sabeu, que vulgui intervenir, 93-317-7366, 93-317-7366. Estem a Contraband FM, ja després d'unes setmanes amb problemes amb nostre demiurgo Franqui, doncs ja sembla que tornem a estar una mica al kit i funcionant. I també recordem, abans que se'ns oblidi, que tornarem a repetir l'agenda, que tenim una pròxima cita, una pròxima convocatòria per ajudar a l'autogestió de contrabanda i per també divertir-vos i passar-vos-ho bé, que és el proper dissabte, dia 10 de març, la festa dels dos programes germans que tenim aquí, que és el Rulo Dinàmico i el Rizoma Marinoski, que fan a la Reina d'Àfrica Baicarca el dissabte, dia 10.
Amb un gran cartell. I amb les bandes, es poden dir, pues, hi haurà el Plutón Verbenero. Plutón Verbenero.
Plutón.
És Plutón només, no?
És Plutón només, però bueno, no crec que li importés aquest cognom. No, eh?
També hi ha el Niño del Parche i Monetitas i l'Obra Social
celebrant 10 anys, ni més ni menys.
I després la gran estrena dels reconvertits Indústries Orsini.
Antes llamados artistes antes conocidos como
Mal de Charnis, o fins i tot si abans remuntem ja Mal de Mores o Los Charnis. Molt bé, grans cançons, eh?
Pues tot això el proper dissabte dia 10 a la Reina d'Àfrica, carrer Bolívar número 10, a partir de les
10
del vespre. Sí. I fins ben aviat, segurament. Sí,
fins que us diguem adeu.
Exacte, fins que fem fora la gent i tot això parleu de gestió de contrabanda i ajuda que aquest projecte obert i lliure doncs tiri endavant.
Sí, ho ha de fer, no? Ara que tenim el pista maco.
Sí, quina millor forma que assistint a un concert i passant-nos-ho bé. Molt bé, doncs bueno, ja us vam anunciar el darrer programa que vam fer fa dues setmanes. Uh-huh. Amb les companyes de l'Ateneu Candela, que des d'aquí saludem i qui també ens congratulem que es celebressin i més o menys anessin bé la jornada sobre muros i sobre fronteres.
Vas acabar ahí passant, no?, una estona?
Bueno, okay. A les de Terrassa no, però a les de Barcelona sí. I que en certa forma xerrant aquell dia amb elles de tot el tema transfronterer i migracions...
Va ser com una petita porta per aproximar-nos a...
Exacte.
El que parlem avui, no?
Perquè d'alguna forma va sortir una de les companyes comentava el tema de Senegal i com que ja sabeu que tenim aquí l'Armux, que la tenim allà exiliada i de tant en tant ens envia notícies i
expatriada, diuen, no?
Havia de venir algú més?
Sí, també, sí, però... Sí, havia de venir molta gent en realitat, però han fallat tots a última hora per qüestions personals molt importants, però bé, tenim a tu, no? Jo crec que pots explicar moltes coses.
I llavors, doncs, com us dèiem, ja sabeu que l'Armux és una de tantes corresponsals que tenim per allà, l'única que de tant en tant ens explica coses, de fet.
Bueno, animarem a si recuperem els majars del món, una miqueta.
Podríem. I que, bueno, en el cas de Senegal, doncs, a sobre, en un moment en què aquest punt del món està primavera, una mica més d'actualitat.
Primavera caliente, també, no? Diuen... Com ho diuen allà? Primavera caliente, no?
No, allà no ho diuen.
No.
Ho sabeu, diuen aquí, no?
No, no.
No, aquí em sembla que llegeix la premsa termes, la no? Primavera africana llega, la primavera àrabe llega
Àfrica,
Àfrica negra, no sé què.
Pues mira, ens podries una mica situar ja, en principi, perquè molta
el
gent
mapa.
Potser, bueno, en tots els sentits, eh? Sí, geogràficament, temporalment i socialment del que està passant, perquè en el fons, tot i que diem que està una mica d'actualitat,
passen moltes coses.
Tampoc ho està tant, potser, a vegades passen desapercebudes certes coses que passen a Àfrica, sobretot.
Home, ja està havent moltes guerres allà a Àfrica, no en parlen, no? Aquestes de Burundi o coses d'aquestes així, no? I el del Sudan i...
Sí, bueno, però... potser també està més calmat en relació a altres moments, no? Mm-hmm. I... És que no sé, és que tampoc sé molt el que... Tampoc deixo molt la premsa aquí, però bueno...
Per què creus que segurament s'ha estat parlant una mica de Senegal, que és un país que habitualment... no se'n parla.
Bueno, sembla que es va començar a parlar el dia que el Lluís Honduras va presentar, no? Vull dir, això va ser
per
com, ha sigut com el gran al·licient, que ja em sembla que era una mica l'estratègia d'ell, no? Perquè se'n parlés a nivell internacional. Bueno, se'n parla perquè sempre hi ha la història de Senegal com a referent de la intel·ligència africana o de la porta a la democràcia.
D'oasis, de tranquil·litat
sí,
política.
Sí, una mica com a referent... com de cara a Occident i també una mica de cara a la resta d'Àfrica, no? És un país que mai ha tingut ni cop d'estats, ni cap tipus de conflicte, bueno, a part del conflicte de Casamans, no? I és una mica el referent i llavors, pues, bueno, la situació, el context ara que es donava era una mica, bueno, nou per tothom i nou per la regió, no?, també. I, bueno, jo és que la veritat és que no sé molt aquí que...
Home,
què és el que s'ha dit.
El poc que s'ha explicat pues, que hi havia unes eleccions on hi havia una sèrie de gens o dos joves que sortien al carrer protestant perquè el president que ja porta, o primer ministre, no sé, el Wade que porta,
president.
No sé si 15 anys o alguna cosa així, pues, pues, no es presentés perquè contradeia algunes coses que havia firmat al seu moment i que hi havia dubtes sobre què podia passar amb les eleccions. Poc més això s'ha explicat, no? I suposo, aprofitant que hi ha una colònia important de senegalesos, aquí, no com a França solament, però bueno, suficient com perquè se'n parli una mica. Mal o menys, no?
Aquí s'han manifestat, els senegalesos, o?
Pues potser
França,
sí,
ja sé. Sí que ho vaig buscar, bueno, vaig trobar vídeos, però em sembla que no em vaig veure aquí.
Potser.
Bueno, pues no sé, finalment tampoc ha sigut... Bueno, aquests dies mentre estic aquí em fa l'efecte que la cosa està bastant calmada, bueno, perquè ara hi ha informacions que hi haurà una segona volta, no?
El dia que ja van fer eleccions, no?
Clar, les eleccions ja van ser, ja van ser el diumenge.
Just fa un diumenge.
No?
Avui és dia 4 de març.
Sí, just fa un diumenge,
just fa
100
dies.
Van ser el 26. I bueno, avui encara estan fent recomptes. Bueno, em sembla que ara he volgut mirar-ho just abans de venir i no podia veure-ho bé.
O sigui, el rotllo que fan aquí de la mateixa nit,
no,
tot el xou, el circo i televisiu.
Ja, tarden 2 o 3 setmanes a donar-te els resultats. Han anat bastant ràpid, els han donat en una setmana i ha quedat com a gairebé 2 punts de diferència només, o sigui, molt, molt poc entre l'actual president i el principal opositor, no? Un paio que es diu Macky Sall. I llavors, doncs, bueno, ja han anunciat que hi ha segona volta el dia 18, si la mantenen. I bueno, no sé, la veritat és que no se sap, la gent, bueno, no sé, jo no sabria dir-te qui guanyarà, eh? Bueno, o sigui, ja el primer percentatge ja està com molt, molt, molt igualat. I bueno, és que pot ser que finalment el president perdi democràticament, no? Entre cometes.
Ens podries explicar una miqueta qui és aquest president o qui hi ha darrere aquest personatge?
Bueno,
que fins fa poc no es coneixia molt el Wad.
L'Abdullahi Wad. Bueno, és que, clar, aquí evidentment no se'l coneixia, no? Bueno, és un tio que ve de... És un partit liberal que està al govern des del 2000 i que va guanyar les eleccions que va arrasar. El 2000 el va votar tothom. També venien de 20 anys de govern socialista i estaven bastant, bueno, un govern socialista bastant repressor també, i bueno, diguem que el 2000 es van donar tots els components perquè realment hi hagués un canvi i bueno, tothom s'hi va animar, no? Realment va arrasar. Va arrasar i llavors va fer un primer mandat de 7 anys. Després va canviar la Constitució, bueno, perquè aquest paio ha canviat molts articles de la Constitució, no sé, com 30 o 40 vegades l'ha canviat la Constitució des que està...
A mida, no? Entre alguns canvis...
Entre uns canvis era els anys de mandat, també. O sigui, ja no el nombre de mandats, sinó els anys de mandat. El primer mandat va ser de 7 anys, ara aquest mandat ha sigut de 5. El 2007 va haver-hi les darreres eleccions i ara en teoria el pròxim mandat de qui guanyi és de 4.
Sí, era una...
Esperando otro cambio, també.
Era imatge del sistema francès, no? Perquè a França
sí, exacte.
El mandat presidencial,
sí,
que no el primer ministre, era de 7 anys, no sé si encara ho és, ho deien de canviar.
Sí. Sembla que ho han canviat, no? Bueno, pues el 2000 va arrasar, el 2007 ja no va arrasar tant, tot i que va guanyar, i tot i que la gent allà diu que va guanyar però amb frau. I ara, bueno, ara el tema és que, bueno, a Senegal ja fa un any que la gent ja està, bueno, que el tema de les eleccions del 2012 era monotema, o sigui, ja fa com un any que la gent, bueno, pues ja tothom estava molt a l'expectativa de què passaria a les eleccions 2012, perquè teòricament aquest president, bueno, no està molt clar si es podia presentar o no es podia presentar, bueno, no està molt clar per depèn de qui ho diu, de quin bàndol, no? Ell durant el primer mandat va dir que un president senegalès no podia fer més de 2 mandats. I llavors, pues, bueno, la gent que evidentment no volia que es presentés s'agafa això, no? Evidentment, ell i el seu bàndol diuen que en el moment que ho va dir ja estava en el primer mandat i que allò no compta. Per tant, ha fet un mandat de més i si ara guanya entraria en un segon mandat i que després d'aquest mandat es retiraria.
Bueno, és rotllo, discussió de jugadores...
Bueno, també el tio jurista, el tio és advocat i llavors, pues, bueno, diu coses, pues, bueno, clar, echa la ley, echa la trampa, no? Pues bueno, evidentment, tot el vocabulari jurídic, la gent, majoria de gent, pues...
No, desconeix.
Desconeix,
sí,
no?
Pas,
allà
no,
i aquí,
passa,
no?
També,
tot arreu. I bueno, pues agafen això, més tot el seu sector del voltant, no? Per decidir si la seva candidatura era vàlida o no, es va reunir durant un mes gairebé un Consell Constitucional que analitzava la Constitució i analitzava aquesta clàusula. Era un consell de cinc advocats que deien si aquesta candidatura era vàlida o no, no? i bueno, evidentment van dir que era vàlida. Bueno, han estat hipercorromputs, amenaçats, els hi han donat milions i bueno, jo què sé el que els hi han donat, no?
Però dues bandes.
Bueno, ells hi han declaracions, bueno, no sé, la informació tampoc no sap mai, no? Eren cinc persones, diuen que hi ha dos d'ells que no recolzaven la candidatura, i però bueno, els cinc finalment van votar en que la candidatura era vàlida. Vull dir, van estar amenaçats, eren senegalesos que viuen a Dakar i que no, vull dir que no, tampoc podien dir una altra cosa, no? I pues bueno, la candidatura ha passat i allà va ser quan van començar els disturbis, no? A partir del dia que van dir que la candidatura
s'acceptava,
era vàlida. I bueno, jo, si vols que et digui la veritat, em pensava que es liaria bastant més, perquè bueno, portaven un any dient que si algú et passava, pues bueno, que a Senegal passaria, hi hauria un conflicte, veuríem un conflicte com el que no s'havia vist mai, no? I bueno, no sé, finalment tampoc. Bueno, hi ha hagut morts, hi ha hagut ferits i hi ha hagut moltes detencions, però a part de les grans ciutats, nosaltres allà baix no hi ha hagut manifestacions ni res.
Perquè
la gent se sent poc implicada també una mica, però
allà baix, o quan dius allà baix,
a Casamans, al sud.
Perquè clar, Senegal, com a tants altres països africans, hi ha bastantes diferències o percals territorials, no, també?
Sí, que bueno, a Casamans hi ha un altre, tenen un altre problema, no, que és el que, bueno, és un conflicte de petit grau, no, segons el moment, que hi ha des de fa 20 anys i que, bueno, que en el seu origen era una reivindicació independentista, no, volien segregar-se de la resta del país i, bueno, durant molts anys fins a l'actualitat hi ha un grup armat, no? A l'actualitat es barregen molts altres problemes perquè pues bueno, hi ha qui considera que el grup armat en si ja no té el pes que tenia, però que s'hi ha ficat molta altra gent, que ja la reivindicació no és tan política, sinó que bueno, gent que ve de Guinea-Bissau amb uns altres problemes, amb uns altres conflictes, amb una història de narcotràfic important i etcètera, etcètera, doncs que s'ha apuntat una mica a tota aquesta història de rebel·lió, però que ja no té el mateix component polític i ideològic que tenia fa 20 anys, no? I bueno, allà es barregen coses, la gent no es vol manifestar gaire perquè doncs allà si es manifesten no surt la policia, surt l'exèrcit. Bueno, és que ja estan fora, és una zona molt militaritzada, no? I llavors, doncs, bueno, clar, la gent té por que degeneri una cosa, degenerin una altra i bueno.
El cas que ha fet que aquesta regió, per exemple, pues no s'hagi notat un especial...
No, nosaltres sabíem que hi havia eleccions, pues bueno, perquè ho saps i perquè segueixes les notícies del que passa al nord, però bueno, efectes pràctics del dia a dia, bueno, i perquè han vingut tots els candidats a fer...
El panipé, no?
A fer el panipé, va passar el guat, van passar tots per allà.
Jo tinc una proposta, això sembla bé. Ja que hem començat amb això, amb aquest tema, podríem fer avui un petit anàlisi històric de com ha anat evolucionant la política africana, perquè a vegades la penya ho desconeixem bastant, cadascú té les seves idees, les seves referències, però ja que està...
Una estadista aquí, africana, sí, panafricana.
Estadista.
Una investigadora, doncs que pues fem un petit debat, no? Què, sentim el Jusson d'Or o què?
Bueno, però, com vulguis.
Home, sí, no sé, no sé si pelota de goma.
No sé si ens ha portat música a l'Armo,
no,
que a vegades ho fa.
Sí.
Bueno, després ja ens demanen,
per
recomanarà alguna coseta.
Pues poso el Jusson d'Or de la pel·lícula de Quirico o un tema qualsevol.
Bueno, de fet, mira, de fet, per evitar el que fem sempre, que s'acaba punxant d'internet, en aquest llapis que està ficat,
hi ha
alguna cançó d'ell, fins i tot.
Uau. Increïble.
I bueno, de fet, una altra cosa que ja seguint també xerrant amb Senegal, que li demanarem a l'Anmux, és que ens expliqui també, bueno, en part coses que està fent allà i que ja que estem en aquesta setmana radiofònica feminista, pues estan vinculades al, bueno, no sé si el paper que té la dona allà, tot i que aquests termes a mi no m'agrada molt utilitzar-los, però bueno, pues sí, el paper, bueno. Què s'està cociendo en aquest nivell també, no? Si hi ha lluita feminista o quin és la... la posició de dona tant en revolt amb aquesta agitació que hi ha ara com en general.
La fer una anàlisi política
a tots els nivells,
no? Clar, global, doncs també sortirà aquest tema especialment, no?
Pues venga, va, farem moure els malucs una mica, no?
Sí, aquest és jo són Dory i la nena Cherry, els 7 Seconds.
Hombre, aquesta cançó
és comercial.
Sí, no? Que de fet qui va posar el mapa aquest home, que tot i que després ha seguit sent un dels ambaixadors de la música africana, no? Panafricana.
Molt bé, vinga. Vinga, tio, podem parlar del panafricanisme, no? I dels zulus i coses així, no?
Sí.
Molt bé, vinga, va.
Cantava africana, si cal.
A tope.
Thank you.
Aquesta és la cançó 7 Seconds de Yusuf Dur i Leonard Cherry, que parlen sobre la banda de 7 Seconds de hardcore,
no? I que dura més que 7 Seconds, eh?
Sí, uns quants segons més, però bueno.
Què se n'ha fet d'aquesta dona, la Leonard Cherry?
La Leonard Cherry està anant menjant cireres per ahí, no?
No sé.
Mira, ara podria dir Leonard Cherry, tu, ja que et dic nené.
Jo et diré Cherry,
pues.
Cherry. Bé, doncs va, parlem d'Àfrica. Perquè la gent sabem molt poques coses d'Àfrica. És la gran oblidada i hem de recordar que tots venim d'allà.
Sí,
és l'origen de l'espècie humana.
És el gran tòpic, no?
Sí. Epistemològicament, què vol dir Àfrica?
No ho sé. Això no és de preguntar a la convidada, no?
Convidada.
Estem preguntant.
Bueno, era la Guinea dels grecs. No? Els grecs li deien Guinea.
Guinea, també?
Guinea.
Oh, ja, perdoneu.
Què vols dir la Guinea?
Mira. Els grecs li anomenaven Àfrica Guinea. I, bueno, els països que encara es diuen Guinea ve d'aquí.
Llavors no li deien Àfrica.
No, i llavors el d'Àfrica... Ai, perdonin, jo... El d'Àfrica, si no recordo malament, és negre, color negre... Terra negra o alguna cosa així, també, amb grec. Juraria.
Mm-hmm.
Terra negra, el color negre o el color de no sé què relació amb el negre.
I bueno, doncs com ho sabeu tothom, no? És un continent d'aquest planeta, no? Sí.
Això ja, diuen.
Estem fent una introducció. Molt
això ja. Diuen.
I allà hi viu moltíssima gent.
Sí, això diuen també.
Que són negres.
La majoria de tots, però bueno, la majoria de tots són de pell color negre perquè els toca molt el sol i fa molta calor, no? Perquè és un continent que sobretot està en un espai tropical, no?
Sí, sí. Fins aquí tot correcte.
Fins aquí tot correcte i que pues, disfruta d'una climatologia força calorosa. No?
Però no només.
No tan...
I temperada.
Temperada i desèrtica, però
desèrtica,
no molt
i...
més, ja. No té tant els monzons.
I tenen neu.
Tenen neu a Kilimanjaro.
Bueno, per algun lloc més que altre, no?
Que és la muntanya més llarga i el Nil és el riu més llarg. No? Com veus? Sí, més llarg, no?
Pot ser el mascador de les Amazones. Però on vols anar a parar?
Bueno, avui estic fent una introducció a tots els nivells. Llavors...
És geografia, ara.
Geografia. Llavors, quan entrem històricament, a Àfrica, pues, ja que heu dit unes grans condicions de clima temperat i de riquesa en molts nivells, no? Riquesa natural i tal, han viurat molts milers d'anys tranquil·lament. Té com les seves històries, no? Els seus regnats, no?
Bueno, perquè són pocs.
Eren pocs fins llavors, ara que comença, bueno, són pocs encara.
Fins ara són pocs encara. Home, ja són molts més, però...
Quina població té Àfrica com a continent?
800 milions. És poc.
Clar, clar.
Bueno, pel tamany del continent, tot
clar,
i després ja...
Home, Àsia, quants en té Àsia?
3.000 o...
Segurament.
Clar, clar.
Tot i que després hi ha densitats... No, bueno, acumulades en punts
clar, estan a la costa, segur, tots.
El 80% està a les zones urbanes. No costa, si coincideix o no coincideix, però bueno, moltes capitals estan a la costa, moltes no, però estan en zones... Vull dir que la resta, la població rural... Té una...
80% ja és població urbana, ja, a Àfrica?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Mm-hmm.
Sí, bueno, aquest any era, no sé, bueno, vaig llegir, fa un parell o tres d'anys va ser el primer any que ja la població mundial era més urbana que rural, que fins fa poc, o sigui, els 3 o 4 anys, mundial
sí,
era...
Ja ha superat el 50%.
Sí.
Sí, bueno, perquè el procés aquest d'èxode rural cap a les ciutats
internes,
no ha parat mai, ja continents
no,
que
ara potser anirem cap enrere, no? Potser.
Bueno, no sabem, no?
Aquí potser.
Aquí sí.
Aquí sí.
Però bueno, el món d'aquí
no
són
sé.
Petits. Però va, tornem a Àfrica. Pues això, viu molta gent a Àfrica, 800 milions de persones. Però això, tu creus que eren pocs, llavors havien viscut, s'havien pogut anar repartint el territori. I més, si sumem, suposo que històricament des de... han hagut 3 segles o així, o, no? Que són els més recents, no? Pràcticament, fins al segle passat. No? Fins al segle XX sortia molta població perquè era, pues, hi havia el mercat d'esclaus, no? I Àfrica era una font, suposo això, perquè al no existir poders forts ni coses així, doncs fàcilment... No? Era fàcil treure població forçada a sortir de casa seva, no? I portar-la a altres territoris, no?
Mm-hmm. Bueno, sí...
I la vinculació amb l'esclavisme com es tracta allà, no? Perquè vull dir, jo me'n recordo un cop que vaig anar a Àfrica, que encara doncs, hi havia un port que havia sigut d'origen de, bueno, dels turistes, havien
que a Senegal en queda, que a Gore, o sigui, bueno, que ho han transformat en museus, no? Bueno, museus o com
espais de
monuments, no, de record d'allò. A Senegal n'hi ha un, Senegal era una gran porta de sortida, no? Perquè és el punt més occidental, vull dir que és d'allà on hi havia menys camí per arribar a Amèrica. Quin és el record? Bueno, se'n parla bastant, no és un tema tabú, vull dir que se'n parla molt i d'allò, però tampoc des d'una condició hi ha molt de víctima, és una mica al contrari, vull dir...
Que es fa crítica també, perquè clar, sí, l'esclavisme no se'n parla, però moltes vegades hi ha connivència africana mateix. Es fa molta crítica
als propis... O sigui, no hi ha una condició de víctima de pobres, nosaltres van venir els blancs i ens van robar els nostres avis, els van endur, sinó hi ha una crítica molt a, bueno, si van venir els blancs i els nostres caps es van deixar subornar per quatre xorrades, no? I vull dir que hi ha una implicació, que tot això passés, hi ha una implicació dels nostres, no? Bueno, dels nostres poders,
complicitat de
que van per, evidentment, per, o sigui, que ho van permetre, si no allò no hauria estat possible, no? Vull dir que això es reconeix. Es reconeix i se'n parla molt, no? Vull dir que no és només el blanco el malo, no? Que vino i... Bueno, hi ha molta consciència de...
I que no només era blanc, no? Perquè també hi havia tot el món àrab, també va treure, bueno, moltíssims esclaus.
Potser de l'altra banda, més d'Àfrica de l'Est.
Sí, no? Però en treien molts, també, no?
Clar, tot el que era Tanzània, Zanzíbar i tot això... Bueno, però això també després, és un tòpic, eh? Bueno, un tòpic, és com un gran debat entre tot el de l'esclavisme, no? De dir una mica el que Europa va dir era que bueno, ells finalment tampoc van fer tant de mal, perquè els àrabs primer ja estaven allà esclavitzant a tothom, i que també les pròpies societats africanes ja hi havien esclaus, i que bueno, que potser sí que va augmentar en número, però bueno, que ja era una cosa bastant habitual, no? I bueno, això és bastant discutible.
Sí, perquè si tu fixes al món àrab segur que hi ha africans i tal, però tampoc tens la sensació que n'hi hagin o que n'haguessin quedat tants com els que hi ha al Carib o els que hi ha als Estats Units, no? Perquè clar,
era una cosa molt petita escala, no? I fet d'una altra manera. Fet d'una altra manera no vull dir que sigui més justificable o menys, no? Però vull dir que,
no,
sí que allà va haver-hi un trencament, no? De la forma com Europa...
Bueno, i el cas de l'esclavisme portat a les Amèriques, pues, quasi era una política d'estat, no?
Clar,
pràcticament, sí. No? Pues, marcada des dels estats i aquest nivell, no?
Val, que si féssim una història d'Àfrica en 2 minuts, no? Com la faríem, va? Jo la puc fer perquè jo estava acostumat a fer-les.
Com? Tu estaves acostumat?
Jo feia històries de temes, en 2 minuts resumia tot, no?
Hòstia, la d'Europa com és? En 2 minuts?
No, l'Europa potser em costaria una mica. Bé, però la podria fer segur, però hauria de pensar...
Però des de quan? Des de quan?
Però des de quan vulguis. Bueno, Àfrica, per exemple, havien viscut, havien tingut un desenvolupament propi, és un continent on la gent que vivia tenia l'autonomia de decidir, hi havia hagut regnes, hi havia hagut històries, però al disfrutar de grans riqueses, no? Tampoc els hi feia falta i d'espai, doncs, tenir aquesta visió potser imperialista que ha tingut. O
bueno, gran riquesa, a veure, gran riquesa humana, o sigui, la gran riquesa natural en el moment de la colonització, no? va ser Amèrica, va ser allà on hi havia una colonització molt més prèvia que Àfrica. La colonització d'Àfrica va ser a finals del XIX, o sigui, hi va durar molt poc.
Bueno, però Amèrica, no? La van colonitzar, no?
Amèrica van colonitzar molt d'hora, es van carregar
la població
indígena, i allà es van adonar que hi havia molts recursos naturals per explotar, no? I que necessitava mà d'obra.
Ens hem carregat la població, ens hem portat d'un altre lloc.
Una regla de tres, o sigui, ens l'hem carregada. La població també, bueno, pel tipus de plantacions que van començar a fer, treballar a les mines, no?, per buscar plata, or, etc. La població indígena, sembla ser que la població indígena americana, si la desplaçaven, no era prou resistent com per treballar amb les condicions d'esclavisme en la que estaven, no?
I aquí van entrar els catalans, que no van, diuen, poder entrar en el que és els primers viatges colonials, com la resta de, dels regnes d'Espanya, però després en el,
els bancari,
en tot el mercadeo, els Pujol, no? Tot el mercadeo esclavista sí que van poder entrar, no?
Exacte.
Pues, potser som descendents de famílies esclavistes, no ho sabem pas.
Qui sap, sí, sí.
Pues allà es van adonar, van els primers negres que van fer arribar, que, pues que, hòstia, que aquest sembla ser que resisteixen més, no? I després, com que hi havia un filtre tan gran a les factories, no? Vull dir que quan després anaven a les zones interiors a fer ràtzies per agafar la població, després els tenien pues, esperant que el vaixell marxés a Amèrica, no sé, potser es tiraven allà un mes. Allà ja hi havia una selecció natural brutal, no? Vull dir, els que eren més d'ells es morien i et triaven pues, per la força, per les dents, per... Bueno, per ser resistent, evidentment. Vull dir que els que els arribaven allà, que hi havia homes, hi havia dones també, menys, però principalment eren homes, però hi havia dones perquè es reproduïssin també. Vull dir, hi havia una selecció natural superforta, vull dir, era gent que pues bueno, que era, eren eficients, no?, pel tipus de treball que necessitaven.
Perquè així això, ara una pregunta, clar, o sigui, realment Àfrica va colonitzar, o sigui, per lo que descobrissin ja, bueno, s'havia descobert ja antigament, no? Perquè està, pues, s'havia aconseguit.
Es va arribar al 1400, a Dakar es va arribar al 1442, crec, o alguna cosa així, clar. Abans que Amèrica.
Clar.
Es va
i abans ja hi havien anat, clar, o sigui, els romans i els grecs ja havien anat.
Documents, que, els no? primers no, documents...
Els egipcis...
Els egipcis són africans, sí.
Bueno, la civilització... va començar molt properament, no? A fer les primeres,
sí,
les primeres civilitzacions on se suposa que es va desenvolupar la literatura, etc. Pues no és Àfrica, però bueno, són properes i precisament des de llavors ja es coneix, o es diu que hi havia intercanvi.
Bueno, ja, que perquè això és un altre debat, no? Vull dir, els africans reivindiquen, hi ha tota una escola teòrica i tot que reivindica que la civilització egipcia era africana, o sigui, no era una... No,
no eren semites.
No eren ni semites, ni mig mesopotàmics, ni... No? Vull dir, ja tot això hi ha molt debat, de fet, amb historiadors de Dakar i de Senegal, que reivindiquen que els faraons sempre que van ser, que eren negres, vamos, lo de les pel·lícules de Tutankamon, no sé què, que és blanc, o la Nefertiti, eren negres.
Era Elizabeth Taylor, la Cleopatra, no és així, no?
Bueno, Cleopatra ja era blanc, era ja de les últimes dinasties i era mig egipcia, era mig grega, que tenia ramalazos. Però les antigues generacions faraòniques eren de tradició africana i negres.
Negres
del Sudan, que són els més negres precisament. Pues que tot això, tota aquesta tradició a més era població que havia migrat del sud, o sigui del Sudan, no? Per tant,
i o sigui, els nubis també.
Exacte, clar, nubis.
El sud egipci, sí, d'Egipte. Sí.
Bueno, va, però tornant una mica a la història més recent per arribar a parlar de política, no? Com és que hi ha la política ara, doncs hi ha un moment, no, que els europeus s'interessen ja no només pel tràfic d'esclaus, sinó per colonitzar ja recursos naturals directament d'allà, no?
Minerals,
i comencen a obrir vies comercials, no? I després ja comencen a enviar-hi exèrcits per dir que aquella terra és seva, no? Perquè hi ha un moment, no, que és el Tractat de París o de Viena, o quin
de
és?
Berlín.
De Berlín, que es fan un repartiment de tot el continent. Això és una cosa que realment...
Sí,
que és grotesc, no? D'aquestes coses històriques que han passat, sí, però bueno, no és tan antic, això.
1885.
Això és que és res, fa 150 anys. Que això és, o sigui... No sé, dins d'aquestes tantes coses de demanar perdó per l'Holocaust o per coses que han parlat... Bueno, fa poc, però no fa tant temps en diferència amb això, però d'aquestes coses no en parlen mai, no? Com pots agafar i dir que volta, no? Però bueno, es van repartir, Europa es va repartir perquè van participar,
clar,
pràcticament molts països, no tots, però
les
potències, però fins i tot Bèlgica i així, que tampoc no era una gran potència.
És que es va
Espanya,
fer a Berlín, sí, es va fer, bueno, qui presidia la conferència era el rei Leopoldo
de Bèlgica, no?
Sí. Mm-hmm.
Bueno, de fet,
per exemple, el Congo belga directament no pertanyia a Bèlgica, li pertanyia a ell. Era per, o sigui, tot el Congo belga,
en que fos
enorme,
300 cops més grans que Bèlgica,
sí, però era no pertanyia a la corona belga, o sigui, no pertanyia a l'estat, o sigui, pertanyia a la
corona.
A la corona.
Home, diuen que passen dins de, que evidentment, o sigui, que el colonialisme francès i britànic, per ser el més extès i que va durar més, doncs el més conegut, però que segurament dels més sagnants va ser el belga,
el
no?
El belga es van quedar...
Que és de fet el que... Bueno, que encara s'ha demostrat al llarg del temps, fins no fa tant, amb encara la visió que es tenia allà de que, bueno, pues que eren persones inferiors, que és el que surt al famós Tintín al Congo, no? Que té 60 anys, com a molt, aquest llibre. I que fins fa no fa res no ha estat prohibit, no? Que era una reclamació... Era una reclamació històrica, no?, de molts països africans i que, evidentment, a Bèlgica, a França, no, bueno, a Europa no ho estava, tot i que aquests països m'imagino que sí. I ara fa poc hi va haver una resolució on, com a mínim, es va obligar a canviar...
A posar una pàgina...
O a fer alguna cosa, a pronunciar-se respecte al discurs que supura.
Superracista.
I dirigit a nens, a més.
Bueno, per això, llavors va haver una època, no?, després de que de l'esclavisme i que intentessin, no?, pues, interès econòmic, no?, ja per matèries que hi havia allà, però també per començar a produir sobretot productes alimentaris i aquestes coses, van repartir el país, no?
El continent.
El continent,
sí.
Això. I llavors allà van estar, pues, desenvolupant, no?, durant 60 anys o 70 o 80, ben el lloc, fent missions comercials, no?, i de
doctrinament... Les missions comercials ja hi eren d'abans, eh? O sigui,
però més, invertir més, com si diguéssim.
Sí, tampoc crec que es va invertir molt, 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 eh? Vull dir, va ser una colonització molt barata. O sigui, a Europa li va costar... Vull dir, va ser bastant un xollo, en el sentit de que no enviaven, a diferència de lo que va passar a Amèrica Llatina, no?, on s'hi va haver molts colons que es van traslladar i que ja eren generacions, no?, que hi ha de gent criolla nascuda allà, que després va ser una mica els pares de la independència, no?, també. No, tot això a Àfrica no s'ha produït.
Bueno, excepció, en el cas d'Algèria, bueno, potser una excepció, però
sí, clar, bueno, clar, d'Àfrica negra, ja, però més aviat...
O la part de... Sud-àfrica, per exemple.
Sud-àfrica, no? Algunes colònies angleses, una mica, on sí que hi ha hagut una tradició més de
colons. O, per exemple, Angola, diuen que Luanda... Angola també... Bueno, els portuguesos també hi anaven bastant, però tampoc no eren molts, però sí, les zones...
Sí, eren més que les colònies franceses, però on només trobaves la gent indispensable de l'administració, no? Però, vull dir, no hi havia famílies de terratinents allà instal·lades, no? Tot això per dir que, bueno, pues que això que va ser un xollo en el sentit que va suposar poques inversions, no? Van invertir en els països el mínim en infraestructures, no? Eren carreteres que sortien de l'interior que comunicaven amb la costa per evacuar els productes...
I les rius, no?, feien servir.
I els rius navegables. I poca cosa més. Vull dir, tampoc va haver-hi un procés de... En els països sí, però tot el procés d'evangelització, que va ser molt més fora...
Amèrica.
Allà no va passar de la mateixa manera perquè allà l'islam va jugar un paper molt de...
Ja ho havia
de revolucionari. Ja ho havia, sigut, no? Però va ser... De fet, la gent es va islamitzar massa a l'època de la colonització, com una mica com a rebuig d'Occident, no? I en aquest sentit, doncs, els occidentals van deixar fer. Tampoc era el principal problema, no?
Bueno, i suposo que també depèn de cada... No totes les potències devien actuar igual o tenir les mateixes prioritats.
Clar, per exemple, Senegal, doncs, el que va fer França... Bueno, clar, és que clar, Senegal és una mica paradigmàtic, no? A Senegal, ara, per exemple, aquests dies, amb tot el que passava amb les eleccions, no?, doncs la gent recordava una mica, no?, l'elit intel·lectual recordava que a Senegal no es vota des de que és un país, un estat-nació independent, sinó que es vota des de molt abans, perquè és que a Senegal, durant l'època de colonització, hi havia províncies franceses. O sigui, hi havia quatre comuns, que diuen, no? Que pertanyien a França, i la gent d'allà podia votar al Parlament francès.
Com qualsevol altra província.
Exacte,
no?
Això només ha passat a Senegal, no? O sigui, ja és un cas una mica... Però a Senegal, doncs, bueno, ja va, davant de tot aquest procés, el que va fer França és recolzar les autoritats locals, que eren musulmanes, els marabuts, i com donar-los llibertat i donar-los privilegis, evidentment, perquè, bueno, ells no volien tampoc... no, el problema de que fossin musulmans, o sigui, no era un problema el fet de que fossin musulmans, no, no estaven allà tampoc per, per, no hi havia masses missions, etc. Ells van deixar fer a les autoritats i les autoritats locals, pues bueno, s'ocupaven de posar pau a la població, o sigui que no hi haguessin revoltes, vamos.
No. Que n'hi havia també, però...
Sí, n'hi havia, però bueno...
No normal que hi havia hagut.
Exacte.
Però llavors, clar, o sigui, realment, el veure que tampoc no hi havia molta colonització o molta inversió d'infraestructures ni res, no? O sigui, el que van anar fent és obrint vies de comunicació...
Cacauet.
Per... Cacauet, no importa...
Cacauet, va ser el producte de la colonització.
El primer, podríem dir... O...
El primer, i després hi ha hagut altres matèries, sí, no? Però molt, molt secundàries.
I el cacauet també es menja tant, no? I s'aplica tant, o no? Perquè realment...
Bueno, home, Amèrica aquí... és una de les bases
d'Amèrica,
de...
sí,
de l'alimentació... Però... per molts productes que després fan, no el cacauet en si, que
les bars,
bueno, la transformació, la pasta, les... és un producte molt energètic,
sí, sí.
No? I...
No, això sí. Llavors, va, doncs, tornant a això, llavors, què passa? Perquè després hi ha aquesta colonització, que se'ns explica, no? O sigui, van repartir, se van ficar línies en els mapes, no? Línies que abans doncs, potser no existien, no? O hi havia, doncs, això, afinitats o més relacions de clientelisme o coses així, no?
Bueno, va haver-hi després el problema entre la Primera i Segona Guerra Mundial, doncs qui va... Ja, clar. Clar,
allà... La Primera i Segona Guerra Mundial comença a haver-hi guerres europees que
exacte.
Comencen a afectar...
S'envien no? Tropes africanes per lluitar a Europa, no? Lo dels clar. Tiraiers senegalesos també és bastant...
Es comencen a portar com a esclaus, no?
O sigui, bueno, que això cada país és la pròpia legió estrangera, bueno, tant la francesa com l'espanyola, doncs pues està plena de les...
I després a la Segona Guerra Mundial hi ha certes nacions que perden la guerra, no? Alemanya tenia
unes colònies, sí.
Tenia Tanganyika okay. I tenia el lo que era Togo també.
Sí.
I allà, pues,
Itàlia tenia Eritrea i
Etiòpia, no?
Sí, Etiòpia. Bueno, Etiòpia és l'únic país que mai va estar colonitzat del tot.
I Líbia d'alguna forma o alguna relació va tenir, no?
Llavors allà hi ha un traspàs dels que han perdut la guerra amb...
però no es queden independents llavors o no?
No, canvien de colonitzador
Llavors després de la Segona Guerra Mundial
però bueno, ja va, amb poc temps ja va haver-hi les independències.
Clar, les independències que venen moltes perquè venen, o sigui, jo no sé si és per coses de socialisme o...
Venen de cop, bueno, per Bandung, no? per tot el procés d'independència que s'està produint a Àsia ja. Clar, hi ha l'independència d'Índia i tot Pakistan, això que accelera, no? Aquestes són les primeres.
Clar, perquè realment Àsia també van colonitzar i van acabar dient que era... No tot, però bueno, l'Índia, clar, era britànica, no?
Clar, sí.
Mm-hmm. Van agafar allà, van fotre... Van
quatre... Índia i tot.
Clar. Sí, bueno, sí. Bueno, els punts de colònies holandeses o portugueses...
Hi havia l'imperi, no, ja podia haver l'imperi...
Grans països, Pakistan, Índia,
sí,
clar. Indochina,
sí. Laos, tot
això,
sí.
Això era francès, no?
I després enclava més.
Però els francesos, clar, aquestes coses eren francès sobre paper, o sigui, ells creien que era seu, no? Perquè realment tampoc... Era per una potència militar, no? Però en realitat no haguessin pogut mantenir en aquell moment.
Bueno, és que no podia, en aquell moment ja no podia. O sigui,
clar, és com la guerra de l'òpia a Xina, clar. Quan volen colonitzar això, que, tot i guanyar això, però se n'adonen que no poden
mantenir. Bueno, és que
mantenir.
Les independències d'Àfrica van passar totes i tan ràpid i el no va haver una resistència per part del colonitzador perquè és que no podien mantenir-les. Ja. O sigui, no? Més va valdre deixar-los ser independents i després establir dictadures que eren
sí, sí.
afines a ells
sí, sí.
que no pas mantenir una administració
clar.
Perquè no, després de les guerres mundials no podien
bueno, és el que li va passar en Portugal en certa forma,
clar.
No? Que l'intentar
mantenir-ho, sí, sí.
Bueno, mantenir-ho Portugal es va mantenir fins al 75
que per això mateix, no?
Més tard,
per això va pagar el cost
perquè va tenir molts anys de guerra, realment
bueno, clar, amb 20 anys de guerra
clar. Perquè això, realment, o sigui clar, tot el tema de l'espoli natural o coses així se'n parla ja o així o no, per exemple, perquè clar, vull dir, realment el que fa Àfrica encara
país,
és
clar, proveir... El país, clar, no té riqueses naturals, no? I és la sort que tenen.
Salvació.
Clar, bastant, no? Bueno, com, és que tu mires sobre un mapa allà, és que on hi ha riqueses naturals i depèn del tipus de riqueses és que hi ha conflicte, vamos. O sigui, és que sobre
està
el mapa,
clar,
no?
No?
Vull dir, el Congo tenen el coltan.
Els mòbils, no? El famós material.
És un mineral que han descobert ara relativament fa poc i que em sembla que el 90% de mines que es coneixen al món que hi ha coltan, el 90% estan al Congo. Em sembla que a Austràlia n'hi ha, però clar, no s'exploten. Angola, a part moltes diamants, altres coses, no? Tenen, clar, és la selva, tenen fusta, tenen, tenen diamants també, no? Angola també tenien diamants, Libèria, Sierra Leona...
Després es controla el diamant, no? Per al mercat d'Amberes, que clar, evidentment clar, ja no cal explicar, però clar, una cosa on hi havia la riquesa natural, però que després no es movien els diners, tot, clar, tant els productes alimenticis com els minerals, tenien la seva capital de mercat, no? Clar, fos clar. Chicago, Amberes, clar, Liverpool, etc. No?
A Chicago què feien?
No sé, hi ha algun producte, no? L'alimentari que era allà, o Manchester, vull dir, cada un tenia els primers productes alimentaris, sí, no? El seu primer moment, i després potser més els minerals, però que era, evidentment es desplaçava, no? Bueno, ja que deies, Liberia és un cas curiós també, no? Que va arribar a estar colonitzat o va ser el primer país que...
Es va... O sigui, Liberia...
No?
L'elit política que després reclama la independència de tot eren antics esclaus nord-americans alliberats que van tornar a Liberia per proclamar la independència i que tractaven a la resta d'Àfrica... O sigui, que hi havia un racisme superbèstia entre ells... que eren negres, i la resta de població del país autòctona que no...
Un tema de civilització i cultura.
Bueno, clar, o sigui, era on ells sentien...
Tenen els lliures, no?
Els lliures i els civilitzats, i vamos... La resta...
Perquè això encara deu passar igualment, amb unes històries de classes socials o així, no?
Sí, sí.
Bueno, però en Liberia és un dels països on, sí, on hi ha conflictes més sagnants, no?
Sí, i recents. Uh-huh. Liberia, Sierra Leona, bueno, va ser el mateix conflicte amb tot el tema dels diamants. Uh-huh. I... Pues bueno, sobre el mapa és que ho veus clarament, no? O sigui, allà on hi ha recursos naturals més importants, pues hi ha conflicte, vamos.
Llavors, parlant de nivells polítics, en conceptes polítics, o sigui, realment es parla com que Àfrica era com un rotllo feudal, no? O sigui, realment senyors, que normalment eren senyors guerrers o el que vulguem dir-li, no? Que controlaven territoris i que tenien pues, les seves... lluites internes per exercir un clientelisme, no? Un caciquisme, des,
pues, bueno, dir, no? Més que controlar territoris controlaven població que és una mica la diferència amb Europa, no? De sempre de posar de mitjana o així, estat nació amb un territori delimitat, no? Tu entres o et quedes fora, no? I a Àfrica una mica els poders tradicionals que hi havia abans de l'esclavisme i tot, vull dir, perquè és que Àfrica, el moment que aquí estem en plena edat mitjana, allà hi havia regnes i estats bastant més organitzats que, bueno, no és per entrar en comparatives, no? Però hi havia estats i regnes molt organitzats. O sigui, el tòpic, el prejudici també de que aquí quan els blancs van arribar i van trobar que, no? Que salvatges, no?
És fals.
I que allò era el caos total, és fals, perquè és que els africans són una altra cosa, no? Però són hiperjeràrquics i hiperestructurats. Encara que una cosa és que tu no percebeixis allò, però...
Bueno, que sigui una jerarquia o organització diferent a l'europea.
Exacte. I, pues, bueno, el que es controlava eren... persones més que el territori, no? I si tu veus mapes de diferents segles, doncs, no sé, els imperis es van movent, no es movien per la població que s'adheria a l'imperi, no pel territori en si, no?
Bueno, era el seu contingut, no? Bueno, la diferència
per la gent que s'anava adherint, no? Això, i tu perquè deies que eren el tipus de poders que hi havia. Bueno, sí, poders reis tradicionals, la majoria de casos.
Mm-hmm. Fem un parell musical, un moment, posem els raperos africans ara actuals de senegalès, que és el nou poder creixent, no? Perquè realment segur que... No sé, però realment ara que se'ns parla sobre
estan
els joves...
Estan detinguts, aquests... Bueno, estaven detinguts el dia que vaig marxar.
No sé. Però escoltarem i així després l'Almo ens explicarà una miqueta més de coses d'allà,
sí,
de Senegal, d'aquesta gent i de com pues, han anat totes aquestes mobilitzacions allà, i bueno, ja aniran sortint cosetes, que us recordem que si voleu vosaltres també podeu intervenir, comentar i preguntar el que sigui en el telèfon, que és el
93 317 7366.
Pues va, què escoltarem ara?
Escoltarem els Fas Pas Forcé.
No, és un col·lectiu musical, no? Aquesta gent,
no, això és la van treure en el moment que van validar la candidatura del UAT, però bueno, això és un moviment de raperos de bueno, que ja fa temps que estan i que són bastant crítics i que estan al talego cada dos per tres i tot, pues bueno, que tenen unes cançons bastant canyeres i que ataquen directament a l'elit política, bueno, més que l'estat, a
l'aristocràcia.
A l'elit política actual que hi ha ara, no?
I el col·lectiu es diu
Yanamar.
Yanamar, n'estem farts.
N'estem farts.
I la cançó que escoltarem,
Fos pa passe o així, com
Fos pa passe,
no, que no passi, que no passi la candidatura.
No pot passar, no? No passaran, seria una traducció del no passaran clàssica, himne revolucionari. Vinga. Poc de flow.
Sa askan woronye tungur basiro tal ben bakan tiene el akatan ben busimake sa faluat matatagan bilai matron da royukai balaga de sunu constitution bisa faukai apply bulmuti ben alibi bulmelne khada fi sobanye ñu melne walibi abdulai faut pas forcer manak sama faut pas forcer abdulai got to watch ya manak sama faut pas forcer
Bueno, hi ha aquesta cançó que igualment la vam escoltar fa unes setmanetes quan començava, bueno, a l'Armux a explicar-nos cosetes des d'allà a Senegal, i haig aquest moviment. I bueno, abans d'entrar-nos de nou pues, amb el que està passant amb el cas senegalès, comentava que podies comentar
algun
lloc on la gent es pugui, bueno, informar, on es parli de coses d'Àfrica que no es parlen, on pugui aprofundir.
Ah, bueno, més que hi ha una portada d'un periodista, bueno, són periodistes espanyols.
Un blog.
Un portal. No, és un blog, bueno, és un portal, sí, que es diu Gingimbali. Gingimbali, tal com sona. I està bastant xulo, està en espanyol i... De fet, tenen un corresponsal allà enviat a Dakar, que està seguint tot el tema de les eleccions de molt a prop, i vull dir, de fet, des de fa un mes que la primera portada del portal és sempre l'actualitat senegalesa. Però vamos, que parla d'Àfrica en general i té moltes seccions diferents, doncs, economia, política, cultura, etc. I pots entrar i sí, també esports i la Copa, evidentment. Mm-hmm. I és un bon portal escrit en... en llengua pàtria, que,
bueno,
que
independent, que, no, com a mínim.
Sí, independent, i bueno, amb bastants articles interessants també que se surten de la línia, sí.
Mm-hmm. Molt bé, hi ha alguna recomanació més, però?
Pues així, per seguir les eleccions, jo estic mirant aquesta, eh?
I per Àfrica en general, el Centre d'Estudis Africans, per exemple, o...
Sí, bueno, ara que...
O Zebap,
sí,
o...
però sí, el que passa que els de Zebap és un rotllo ja més acadèmic, no és tant d'actualitat, sinó és d'actualitat acadèmica, o sigui, també va per seccions, tenen, pues... també tenen gènere, feminisme, política, economia, però és més que actualitat informativa,
bueno, per aprofundir acadèmic en coses que potser estàvem sí comentant aquí.
Aquí són molt acadèmics els Majares.
Exacte. No som...
No, no la, està guai però... el Jocebab. Tenen moltes publicacions en línia i després també editen llibres.
I per qui vol buscar això de Jocebab,
com s'escriu? Dos os, Z, E, B, A, P. Jocebab.
Com el grup de Jaro. Què vol dir? A saber, no? Serà algun...
Quasi va, va.
Una proclama.
Pues tornant a la política, ja per fer-te interrogants una miqueta així, clar, llavors diem, hi ha la descolonització, d'allà, pues, en teoria, s'agafen, o sigui, torna a tenir poder gent africana, no? Si és que n'havien arribat a perdre en algun moment, però bueno, sí que a alguns nivells sí, no? I clar, llavors què passa? Apareixen molts pues, diferents tipus d'estats a models de tot el que havia estat visquent, potser, per exemple, a Europa, els 50 anys anteriors, no? Pues
estat... Bueno, i Àfrica també, vull dir, és clar, un estat moder... és un estat nació a còpia del nostre.
Clar, clar, o sigui, com els estats neixen, però ja des de dictadures militars, que si comencen a fer ministeris igual, però l'òrgan polític, no? Pues ja en sobretot al principi dictadures militars o per o sigui, països comunistes alguns, no? I sí, tal.
Depèn del, clar, depèn del
i
país.
I després hi ha algunes democràcies, no? Des de ja fa temps, no? Com Senegal o així, no? Que... Però clar, llavors, o sigui, tampoc han sigut realment mai, no?
Independents.
No, no, i tampoc com les entenem aquí, per molt les, que aquí les democràcies tampoc...
Bueno, són, de això, crum, però... són democràcies formals, o sigui, tenen tot el que... tot l'aparell formal de l'Estat, que en teoria considerem nosaltres que, que ha de tenir un estat per ser democràtic, no? Pues té un president, unes eleccions, la gent vota,
tribunals,
tribunals, presons, ministeris i premsa
lliure.
Lliure, sí, llibertat d'expressió. No? O sigui, això ho tenen tots els països, no? A nivell formal, però bueno, clar, després després les coses funcionen millor o pitjor segons el tipus de, normalment segons el tipus de colonització que van tenir també, no? Pues clar, és que països com el Congo on són 70 milions de persones o no sé, o sigui, mogollon de persones en un territori enorme, tenen, no sé, em sembla que tenen 60 ministeris o alguna cosa així, o sigui, és una passada. Clar, allò és bueno, doncs segueixen amb conflictes constantment, no? Però, o sigui, segueixen amb conflictes perquè tenen recursos minerals i perquè van tenir una precolonització i una colonització
bèl·lica.
O sigui, aquesta gent no s'ha refet d'allò, és molt, no. És molt complicat. O sigui, allà hi ha una violència generalitzada superbèstia, però és que no, tu, no la pots canviar d'un dia per l'altre, vull dir, si durant la colonització va passar el que va passar, pues això s'ha normalitzat.
Clar, és que molts cops s'obvia, no? Que quan es fa com la visió o es pinta com el... aquesta situació com a pintura, bueno, pintura és que bueno, s'agafa molts cops les bueno, situacions de polítiques de països africans i es
bueno,
mostren com
algo que són tribalistes, no? Que són guerres exacte ètniques, etc, etc.
Que són dictadors, pues el cas és per exemple d'Uganda, de República sí Centreafricana, no?
Bueno, Congo mateix, clar.
Dictadors com d'Operilla que són molt graciosos, se n'han fet pel·lis, se n'han fet de tot, oblidant precisament el llegat, obviant tot el llegat del colonialisme paper, no? Europeu, no? De que els van col·locar ells o van deixar...
Els han mantingut ells, vamos.
Com el tema de Ruanda i coses d'aquestes, no? El paper també...
Clar, clar. Per tant, formalment, sí, formalment tots tenen el que des d'Occident es considera que s'ha de tenir, no? Per poder catalogar un país també de democràtic, però... I bueno, és que clar, també dir que si són democràtics o no, pues que clar, tampoc entraré, o sigui,
no, no, no,
és que
no,
clar, perquè és que clar, és que no sí, sé,
però llavors, toca a nosaltres, clar, dir-ho, no?
Exacte, la gent d'allà, per exemple, que és el que tu pots transmetre, no? Tota la vinculació que tens amb la gent i suposo que les possibilitats que tens d'arribar a final de parlar de segons quines coses o no? I la confiança. Pues com viu tot això, no? O sigui,
com el que senten... està passant a Senegal?
Sí, o com viuen el sistema polític o les vinculacions.
Bueno, la gent està molt decebuda dels seus dirigents en general, africans en general, no? Vull dir, jo què sé, un senegalès se sent senegalès però se sent africà, no? I pues, bueno, comparteix el sentiment amb el que el passa a no sé quin país, no? Pues bueno, hi ha una decepció general perquè hi ha un, o sigui, i és curiós, no? Perquè et fan reflexions bastant teòriques la base de la població, no? No només l'elit intel·lectual. Pues bueno, consideren, estan decebuts perquè consideren que els governants que tenen, pues clar, no són d'alguna manera, no són africans, o sigui, són gent que s'ha occidentalitzat a tope,
que s'ha format a la metròpolis,
que s'ha format,
no?
A fora ja. Però ja és igual que es formin fora o no, sinó que el tipus de política i el tipus de, no, que porten a terme allà ja no és sobre bases tradicionals, és sobre bases modernes, i com que llavors ja hi ha una desvinculació total entre ells i la població, com si diguéssim, pues, no hi ha cap mena de pudor per robar, per fer el que sigui, no?
Perquè clar, la població són molt tradicionals en molts nivells, o...
Sí, és que clar, la manera de les relacions socials són completament tradicionals, i després l'Estat també, o sigui, clar, el de que l'Estat africà és neopatrimonial i clientelisme, ho són tots, perquè, però és que aquesta és la forma africana de funcionar a tots els nivells, des del que és el...
No només Àfrica, perquè realment aquí també som,
sí, sí,
ens pensem que
sí,
no ho som
també,
tant, i som
també,
molt clientelars,
és més obvi, no? O sigui, és més evident potser, no? Que aquí, sí, segur que aquí també ho som,
bueno, la corrupció.
Exacte,
que ja
corrupció
és clientelisme.
Però que allà el clientelisme és més a nivell de clan o a nivell familiar, no? Al final, i aquí és a nivell de, bueno, pot coincidir a vegades, potser a vegades és familiar i a vegades no hi ha un lligam familiar o ètnic, perquè ja no li posem aquesta etiqueta tampoc, no? Però allà sí, hi ha tots els nivells, no? I llavors, pues, bueno, hi ha, per exemple, el que està passant ara a Senegal és curiós, perquè per exemple, des d'analistes que no són africans també, però que són africanistes i que analitzen el que està passant, pues diuen, bueno, i molts africans i molta élite intel·lectual africana, no? Diuen, bueno, més val pues que guanyi el Watt, per exemple, tot i que Manga, evidentment, i
no deixarà fer-ho,
i tothom ho sap, bueno, Manga com tots els presidents de tots els països del món, no? I no deixarà de fer-ho, però ja el coneixem. El tema de que tingui 90 anys, això allà per ningú, o sigui, no és un problema, no és un problema. I el coneixem els seus límits, i és un tio que ve ja amb trajectòria política de fer anys. El Watt en el seu dia va ser un principal opositor, es va menjar el Talego també bastant de temps, no? Pues bueno, el fet de que ja tingui trajectòria política, que tingui experiència en política, etc, etc, prefereixen això en un moment donat, però i que tingui una gran base clientelar, o sigui, que tot el que pugui mangar s'ha redistribuït entre bastanta penya, no tothom li toca a part del pastís, evidentment, però bueno, si tens algú que també li toca, pues bueno, vés a saber, igual t'acaba arribant alguna engruna, que no pas que arribi algú nou
que desestabilitzaria aquesta situació.
Algú nou, no? Més jove, inexpert, que no té trajectòria política i en el que no se li coleix la seva base clientelar.
Mm. Bueno, en el fons és la típica base, bueno, conformista de más vale malo conocido que bueno por conocer, que ha fet pues, que tants països del món s'hagi pues tornat a votar persones que han portat, jo sé, casos de Fujimori.
Sí, bueno, hi ha aquest anàlisi, i hi ha l'anàlisi també de que allà al final la gent està molt polititzada, o sigui, es parla molt de política, etc, etc, però al final el que passa allà dalt, o sigui, els governs no són massa intervencionistes tampoc, allà no es paga impost, o sigui, en teoria sí, però després no es paga ningú. O sigui, a tu t'és igual que estigui al final allà, si no et toca massa els collons, o sigui, saps?
Mm-hmm. I llavors, però si tu tens poder i no estàs en el poder, tot es toquen o no?
Bueno, depèn del quin poder toquis, clar. No sé. És que hi ha molts tipus de poder, no? I llavors, home, si tu estàs en el poder polític i ets de l'oposició, pues evidentment segurament et toquen els collons, però bueno, manegaràs un altre tipus de recursos també, històries. Però vull dir, no és només, potser, si es pot analitzar des del nostre conformisme, de dir, hòstia, tio, si no lluites pel que vols canviar, no canviarà, no? És que ells, sota aquesta reflexió, no la fan, però jo tampoc diria que és perquè siguin conformistes, sinó perquè, bueno, ells tenen clar que l'Estat que els hi han enxufat allà, pues, bueno, és una cosa que no coneixien abans i que, bueno...
Bueno, que regeix relativament les seves vides, no? Que fons hi ha altres...
Sí, que no, o sigui, és...
El paper cada vegada deu ser més gran, el paper
de l'Estat. Sí, el paper de l'Estat, evidentment, cada vegada és més gran, perquè hi ha més interconnexions globals a tots els nivells.
I les inversions,
i els territoris... Però a la vida d'un camperol, en el seu dia a dia, l'Estat... L'Estat és una cosa molt abstracta, clar, clar. No?
Bueno, o sigui, com en teoria és per nosaltres.
Sí, el que passa que tu veus moltes implicacions de l'Estat en el teu dia a dia, perquè vius en un estat de benestar, no?
Tens un estat burocràtic al 100%.
Tens no? El poses malalt, vas al metge i no pagues. Passa el camió de la basura cada dia i tens el compte. O sigui, allà l'Estat tu no el sents. L'Estat no hi és.
Bueno,
o sigui, l'Estat
hi
és,
no?
Però... Sí, però bueno, tampoc estan allà patrullant. Vull dir... O sigui... Tu l'Estat no el percebeixes
que
en el teu dia a dia.
És una presència contínua, no? Com ho pugui ser nosaltres a molts nivells.
Perquè no té capacitats, no? No té capacitats i a la gent tampoc no li agradaria, perquè això tradicionalment les maneres de funcionar no... Bueno, hi ha un estat, hi ha un poder, sigui quin sigui, també religiós o quin sigui, que tu estàs allà i que tu acudeixes a ell quan en tens necessitat i ell a tu en cert moment que té necessitat, però no és una implicació directa del dia a dia, no?
Però tot i aquesta visió que deies, almenys a la cara a la capital, hi ha gent que ha sortit al carrer per lo que no, ens envies o ja es podia llegir aquest portal, gent jove sobretot, clar, que estar-ne farta, no?
Bueno, perquè clar, canvis. És que viure a les ciutats és més dur.
És un tema o sigui, això, no? També més...
Vull dir, a Senegal el 50% de població té menys de 23 anys o així, em sembla que és. O sigui, és clar, la gent jove és mogollon.
I fins ara molta marxava, també, no?
Fins ara molta marxava, bueno... Molta.
Una part.
Tampoc tanta com ens creiem.
Sí, sí.
O sigui, no? Home, sí que és algo que no havia passat mai. Vull dir, tot el tema de les pasteres i tot això ha sigut a més durant el govern del UAT, no? Però bueno, també ha sigut un govern liberal, evidentment, que ha pujat molt, tot els productes bàsics han pujat molt. També no només, evidentment, per culpa d'elles, sinó perquè és un context global, no? De liberalització de tot, però ell també, doncs, bueno, ho ha enfortit tot això, no?
Bueno, és que aquí tenim la impressió que precisament de Senegal, bueno, o Gàmbia, no? El seu país veí, és dels països que més hi hem... ve aquí, i si això
bueno,
podem aquí...
Bueno, són els únics, no? Perquè entremig potser hi ha un malien per allà i algun no sé què, però tenim la sensació que venen molts senegalesos o molts gambians perquè, bueno, perquè se n'ha parlat molt, però tampoc són
tants.
O sigui...
Bueno, però França també n'hi deuen anar molts.
Bueno, França n'hi deuen molts més.
Sí, evidentment, però vull dir que allà la població també reprodueix molt ràpid, vull dir que no és que de cop hagin notat que Senegal s'ha buidat perquè hi hagi no, un flux de migració enorme. Vull dir, molts joves han marxat, però és que està ple d'altres que van naixent, no?
I que tornen, també.
Està creixent molt la població encara, no?
Home, el creixement és ràpid, sí. Ha disminuït una mica, però... O sigui, ha disminuït una mica la natalitat, però també ha disminuït una mica més la mortalitat, també. O sigui, que, o sigui el creixement és ràpid. Però clar, és el que et dic a Dakar, clar, la gent pues, a Dakar, clar, la gent que no viu en grans ciutats, pues, tot es mou en el que diuen el sector informal, no? El sector informal o sector popular, pues, que sigui de l'agricultura o sigui de mil coses que t'inventes al dia, no? Petit comerç...
Trapis.
El
que
de
fa
trapis,
molta gent, però ja...
Allà ho fa tothom. Llavors, en una ciutat com Dakar, on hi ha 4 milions de persones, pues els trapis, tens molta competència per fer trapis, perquè és que el trapi que fas tu el fa l'altre, i l'altre, i l'altre. O sigui, és més dur. És més dur perquè Dakar és molt car, no hi ha fe... O sigui, té una universitat, molta gent ha estudiat, però després no hi ha una oferta de treball assalariat. O sigui, si aquí ens queixem de que ara no n'hi ha, és que allà no n'hi ha. N'hi ha poquíssima, o sigui, i la poca que hi ha està donada, ja. Llavors, pues clar, tota aquesta joventut...
Se'ls ha obert moltes expectatives i molts desitjos, no? Però no canvien les coses.
Exacte, se'ls han promès moltes coses que no... que no arriben, no? I aquesta gent, pues, també gent, evidentment, que està molt més connectada a noves tecnologies, que sí que veu el que passa en el món i que, pues, igual que està passant en, pues, en països àrabs i no sé què...
I se sent connectada,
pues, també estan agafant noves tendències que potser abans no eren massa habituals, no? Tot el tema manifestat, etcètera.
Bueno, i això potser de molts tornin...
Una persona camperola, no sé què, doncs, evidentment, que no està connectada a internet, que sí que sap perquè veu la tele, però, bueno, té altres preocupacions, sí que li preocupa el que passa a Senegal, però no hi ha un moviment de reivindicació organitzat. Tampoc està molt organitzat a Dakar, doncs encara molt menys en zones rurals.
No? I també, bueno, tornant al que dèiem al principi, que d'algun o altre moment et preguntaríem, ja que
podríem
estàs,
entrar,
no?
Ja, podríem entrar ja, per coses de... tard.
No? Pues per temes de curro, sí, pues, també, bueno, curro d'interès, d'estudi, pues, el paper, bueno, pues, que ja, pues, les dones tenen...
Els homosexuals, què passa amb els homosexuals?
Una cosa o l'altra?
Totes al mateix temps.
Les dones... Bueno, pues que les dones, que quin és el paper de la dona?
Bueno, no,
és el...
bueno, més que real, per exemple, ara, o sigui, la penya que està sortint al carrer, o sigui, quines reclamacions hi ha? També hi ha reclamacions
de... Hi ha poques
de...
dones, hi ha molt poques, poquíssimes a les manifestacions. Perquè, bueno, es barregen diverses coses, no? M'imagino, es barregen que és algo nou i potser això algo nou, molta gent també que són homes... potser tampoc s'hi estan enganxant perquè encara no acaben de... no, no tenen la tradició de fer-ho. S'estan enganxant, doncs, els joves bastant joves, no? Les noies, no. Una per por, per desconeixement i perquè tercera els interessa potser bastant poc. No que no els interessi el que estic passant en el seu país o el que podrà passar, si hi haurà canvi o no hi haurà canvi o cap on derivarà la situació, sinó, bueno, perquè és un assumpte... És un assumpte d'homes, no? Tot el món polític. Clar, dit així aquí sembla també fatal, no? Com dient, pues, bueno, la tia allà a casa ocupant-se d'altres temes. Bueno, és que allà el tema d'homes i dones està molt separat, no? Però molt separat també per pròpia iniciativa. O sigui, tot el que és de dones, els homes no hi entren pràcticament i tot el que és d'homes, a grans termes, tampoc, no? Llavors, tot el que són històries polítiques i de poder, etc., les dones s'hi senten relativament poc identificades. No en el poder en si, sinó en el poder de l'Estat, no? Mm-hmm. Bueno, que després sí que hi ha moltes dones, evidentment, que estan al Parlament i hi ha ministres també i bueno, hi ha una llei d'equitat aprovada a Senegal i a partir d'aquestes eleccions hi haurà d'haver un 50% de ministres dones i un 50% de ministres homes, o sigui, hi haurà una llei d'equitat que no existeix aquí a partir d'ara, però bueno, tot això també és una cosa més formal que el que hi ha darrere, no?
Bueno, potser les senegaleses no pensen que aquests canvis vagin a canviar la seva situació.
És que és una mica el mateix que abans. A l'Estat, no? Pues, bueno, guanyi el Watt o guanyi no sé qui o guanyi una dona presidenta. No dic que això no els importi, sí que els importa i molt. El que passa que la repercussió, això, a la seva vida de cada dia... Ho notaran, sí, ho notaran una mica més o menys. Si ve un govern que no és tan liberal i potser té la capacitat de baixar els preus dels productes bàsics, que tampoc sé si podran, però bueno, pues sí, en aquest sentit potser sí que ho notaran. Però les seves esferes de poder, després tradicionals i del seu dia a dia, no estan tan relacionades amb l'Estat. Hi ha moltes esferes de poder en el que participen les dones i que maneguen les dones i altres dels homes, no? Però aquesta en concret de l'Estat, que és molt masculina a tot arreu, doncs, bueno, jo tinc la sensació que les dones, i més de, pues, que potser no són d'una èlita intel·lectual, no?, urbana, bueno, els deixen fer, que vagin a fotre's d'hòsties i...
Bueno, tot i així, jo estava aquesta setmana escoltant, recuperant àudios de la setmana aquesta radiofònica feminista que es va fer l'any passat, aquesta que hem comentat que s'està fent a Ràdios Lliures inclús a Contrabanda, i que l'any passat ja es va fer, i escoltava un programa d'una companya d'aquí, la Leto de Seclíbaro, que havia portat l'any passat, havia invitat doncs, activistes, com se li vulgui dir, d'Àfrica, no recordo quins països, eh? Clar, i explicar una mica això, però també, bueno, depèn de quin país, hi ha una realitat de,
clar,
cada cop
també
més, pues, bueno, de lluita feminista en serà, segurament una lluita o unes reivindicacions diferents de les d'aquí, perquè no podrem evitar, clar, aquí també jutjar des de l'òptica eurocèntrica, no? Qualsevol lluita, no? I la feminista segurament també, però que sí, no? que estan movent,
sí,
coses.
Sí, i a Senegal també, el que passa que hi ha un problema amb les intel·lectuals africanes en general, no? Pues és això, el mateix, que moltes d'elles han estat formades a Occident, no? Amb un discurs superoccidental. Elles són africanes, però és que diuen un discurs que no, amb el qual després les seves germanes de les zones rurals no s'identifiquen. Mm-hmm. Perquè després aquestes no es mouen del seu despatx de Dakar o de la ciutat que sigui, no? O sigui, bueno, estan allà tot el dia fent informes,
també,
sí, fent informes de parlant de les dones rurals del meu país, però no foten un peu a les zones rurals. A més, hi ha també un rotllo una mica classista, no? De, bo, jo soc urbanites, o sigui, el mateix que aquí, però potser ara aquí més estem a una altra fase, no? Ja? Llavors, pues, bueno, aquestes passen allà escrivint informes i llibres sobre la dona africana rural i no sé què, amb el qual la dona rural africana no s'hi sent identificada, un, i perquè ni es llegirà els seus articles, i dos, no, hi ha una desconnexió allà total, no? Llavors, sí que hi ha lluites feministes, li pots dir, més de base, de moviments associatius feministes, el que passa que el context és un altre, no? Que el d'aquí, o sigui, és una lluita per uns altres drets i per una sèrie de reivindicacions, no perquè estiguin en un moment més atreçat, per dir-ho d'alguna manera, que aquí, sinó perquè les reivindicacions són unes altres. O sigui, és que la nostra lluita feminista potser tampoc els interessa gaire.
Sí, bueno, la societat és diferent, la realitat és diferent, hi ha mil coses, no? Condicionants que no tenen res a veure.
Exacte. Llavors és una lluita més de revaloritzar el paper de la dona i tot, però dintre d'una esfera tradicional també, no? Les dones no es plantegen deixar la casa i convertir-se en assalariades i tenir cangurs pels fills, per dir-te alguna cosa, no? O sigui, tot això ni s'ho plantegen, els hi sembla, bueno, els hi sembla que el nostre avanç feminista en algunes altres, evidentment, suposo que molts drets els agradaria equiparar-los. O sigui, el seu paper com a dones el valoren molt, saps? I els homes també. Llavors, volen revaloritzar-lo, o sigui, però no abandonar-lo.
Bueno, suposo que el rol de la família pues segueix sent un altre que aquí, en certa forma, s'ha perdut. I, bueno, suposo que deuen marcar bastant, no? Igualment, clar, aquestes reivindicacions, i ser-hi present. Molt bé, senyors, escolteu. Jo el que us anava a dir, que entrem bastant a la mitja hora final...
Sí.
Fica alguna cançoneta.
Esperaves una trucada.
Sí, i potser si ens truquen, pues, fantàstic, i podrem comentar una cosa, si no la comentarem nosaltres sense la trucada.
Perfecte.
I anar entrant una miqueta a fer una repàs de convocatòries.
Sí, una miqueta d'intercanvi de posar idees radiofònica.
També. Jo, hòstia, tenia, com que hi ha una bona notícia, bueno, interessant, bueno, important, que donem, jo volia aprofitar-la per després recomanar un llibre ràpidament.
Perfecte.
Però bueno, fiquem musiqueta, no? A veure què ens poses.
Poso, abans que he hagut un moment que tinc una inspiració, i posarem Joaquín el Necio.
Vinga, fantàstic.
Vinga,
recordeu que estem a Contrabanda FM i que encara tenim uns moments per tocar-nos al 93-317-7366-93-317-7366.
Tenim un problema perquè ja us imagineu que estem punxant música a l'internet, eh? Vinga, Joaquín! Ale, ale! Bueno, em sembla que ens hem equivocat alguna cosa. A veure si trobem aquí una altra... Venga, va, Joaquín Necio, venga. Versión Radio Casete.
acompañado. Y yo que tanto la había amado, son 10 años de casado. ¿Y por qué te fuiste, Rosa, mi vida? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Por qué te fuiste si yo te quiero? ¿Qué tendrá el negro que yo no tengo?
Se preguntaba Joaquín del Sergio, metro 60, bajito y feo. De idea fija, su tipo duro, marido cordudo, padre cuñón.
Y de oficio,
zapatero reventón, ¡ay, catacó!
¿Será que tiene un pollón grandote? Que el negro tiene un cacharro enorme. ¿Qué puta quiere Rosa, mi vida? Perder el culo por un cipote. ¿Será que Rosa se ha vuelto loca y no por su cosa se quiere al hombre? Sino que dentro hay mucha más gracia, yo tengo mucha gracia interior.
Se la metaba Joaquín en el pecho de los machos, un hombre que era. Yo te perdono, Rosa, mi vida, pero este tipo no tiene perdón.
Yo le capo.
¡Ay, se negro por ladrón! ¡Ay, qué dolor!
Bueno, i mentre va sonar aquesta cançó anirem fent-vos algunes notícies ràpidament. Una que nos toca a nostra casa, una benvinguda, que donarem un programa nou, el Tret Informatiu, un programa que cobrirà en certa forma el buit que han deixat altres programes informatius que ja no estan amb nosaltres, i gent que ja va parlar, no sé si tercera o quarta emissió, i aquí donem la benvinguda a aquesta gent, el Tret Informatiu, que apunten i disparen on hi ha la informació i que els podreu escoltar tots els dimarts a partir de les 18 hores, aquí a la vostra emissora Contra el Defender.
Joaquín.
¿Pero qué pasa, cornudo? ¿A qué pasión?
Joaquín, miro la parte amputada, de verdad que eso no era nada. ¿Ay, que tendría el maldito negro? ¿Que tendrá el negro que yo no tengo? ¿Será que Rosa te ha vuelto loca? ¿Por qué te fuiste con ese negro? ¿Y por qué te fuiste si yo la tengo mucho más grande? Aquí no hay color.
Lloro de rabia, Joaquín, el nervio no comprendía. Pregunto al cielo.
Bueno, i una altra notícia que també ens toca ben de prop a les ràdios lliures i que hem anat fent seguiment durant les darreres setmanes i mesos era la causa que hi havia contra Ràdio Pica, l'emissora de Gana, emissora lliure i a més que ventanyera, que tenia aquest judici per la denunciada per les entitats de gestió de drets d'autor i d'emissió que són a GEDI allà. Pues aquesta causa ha estat arxivada, el jutge l'ha arxivat i de moment pues, esta batalla ha sigut ganada per la Ràdio Libres. Seguiremos informando. Venga, salut i unes lliures.
Aquí la comissió de programació ens acaba d'informar un teletip doncs, que el programa que hem dit que el feien el nou programa, el Tret Informatiu no emeten l'hora que hem dit. Baixa sisplau el volum d'aquí que si no s'acopla tot i llavors en aquest sentit el fan el dilluns a 8:30-9 del matí.
Contra l'han de fer bé, això sí, igualment Contralanda.org o 91.4. Molt bé, doncs bueno, nosaltres recordem això, que aquesta setmana continua aquesta setmana radiofònica feminista, no només a les zones, també al carrer, que hi ha una sèrie d'activitats dins de Cebar Mar la Gorda. Ja, podreu, ja que teniu vosaltres el cartell aquí propet, podíeu dir les properes, no? Que ja són sí. El 7 de març, per
el
exemple.
El 7 de març hi ha la manifestació nocturna, un clàssic de la, del bloc autònom dins del moviment feminista, no? Que és amb el tema de fem-nos fortes, fem-ho juntes, la nit és nostra, doncs fan una manifestació nocturna. A les 19 hores al parc de les Tres Ximeneies, que és allà al Poble Sec. I després el 8 de març, que és el dia que universalment es commemora el moviment feminista, no? Doncs hi ha un teatre itinerant de carrer, Desencaixades, a la plaça de la Lluna, això...
Ui.
El casc antic. I una performance feminista entrenant també, que començarà a la passa universitat a les 6 hores. A harder.
Ja està.
I bé, doncs també el dia 10 de març hi ha la petxanga futbolera, a les 11 del matí allà també a Sant Antoni, bueno, allà al paral·lel, no, barri Sant Antoni, posa al carrer Sant Pacià, número 2931, un torneig de futbol feminista, i després una instal·lació feminista que és de la casa a la plaça, això, la plaça dels Peixos, també allà... No la conec, la plaça dels Peixos. Però bueno, doncs, la plaça de l'universitat...
La plaça dels Peixos deu ser la que està allà a prop del barri gòtic, no? No és aquesta plaça?
Sí, suposo, però no sé quina és.
Està a prop del carrer Madalenes, no sé.
I després la festa feminista per DLT a la Farinera, al Brot de la Farinera, que és allà a la Farinera del Clot, a la plaça de les Glòries.
Exacte, allà. Bueno, i recordem pues, el blog des d'on podeu seguir les novetats i els programes que es faran aquesta jornada feminista radiofònica, que és jornadafeministaradiofonica.wordpress.com, i després el seu mail de contacte per qui vulgui aportar contingut o col·laborar o opinar, que és mediasafines@gmail.com, mediasafines@gmail.com. Suposo que dins les jornades de Sant Marc la Gorda també deu haver algun blog o algun lloc, però bueno, pues, busqueu per la xarxa, ho trobareu, no?
Suposem, no?
I ja que parlaves també d'ahir de les Tres Ximeneies, no? Que es feia una de les actes, dir-vos que... Això no, quin dia era el que deies del parc de les Tres Ximeneies?
Doncs això és el dia 7, la manifestació nocturna.
Uh-huh. Pues el dia 7 es fa això, i el dia abans, el dimarts dia 6, a partir de la 1, de les 13 hores, al moment de víctimes dels crims d'estat de Colòmbia, fan una jornada allà, la Jornada Internacional contra el Terrorisme d'Estat, per fer una denúncia a Endesa, que té la seu allà, ja que és la principal responsable d'un macroprojecte hidroelèctric a una de les regions de Colòmbia, que és l'Ulla. Doncs sembla que bueno, pues és la que està bueno, pues generant tota aquesta violència d'estat, bueno, tan habitual en tants altres punts d'estat, però que Colòmbia especialment pues, a seva pues, amb els de sempre. Això organitza Movis, Moviment de Víctimes de Crims d'Estat de Colòmbia, part de les Tres Ximeneies a les 13 hores. Molt bé, jo us volia posar una cançoneta per llegir una cosa molt ràpida i que ens dona peu a donar una molt bona notícia que ens vam oblidar de dir fa dues setmanes i que ens van enviar gent que havia estat aquí fa uns mesos. Vinga, va, escoltarem la banda Lo Petit Comité, que encara no l'havíem escoltat mai, que és una banda que han fet gent de Ràbia Positiva, que també que els hem tingut aquí algun cop. Dos estels.
Disculpe.
Va néixer un altre cop, un altre cop. Us vaig conèixer i tot molt millor. Sou com dos flors al meu entorn, al meu entorn. Potser sou roses, sempre amb bona olor. Gens va
la psicologia del muntatge judicial. Per què es van presonar aquests homes acusant-los d'assassins i atracadors i no d'anarquistes i defensors dels treballadors? Va ser un muntatge judicial? Això no significa necessàriament que un grup de detectius al servei del govern i dels empresaris va planificar deliberadament les coses per encolomar l'assassinat de Zadie Vanzetti. Encara que en aquest cas és gairebé segur que ho han fet. El muntatge és un mecanisme inconscient, a vegades semiconscient. Un mecanisme inconscient és un defecte psicològic que empreny les persones a fer una cosa sense saber per què la fan i, sovint, sense adonar-se que l'estan fent. És un acte subracional d'un grup que, a través d'una sèrie d'accions deliberades i, alhora, no intencionals, serveix els interessos de la classe dominant. En un poble que no reconeix, només ben dir que no admet la força i el perill de les idees, és impossible perseguir directament els qui sostenen idees impopulars. A més, a causa d'una ferma tradició de llibertat, els qui ho fan se senten culpables.
al capdavall, al col·legi tothom estudia la declaració d'independència i el doneu-me la llibertat o l'amor. I encara que només siguin paraules apreses de memòria durant la infantesa, deixen una vaga impressió a la mentalitat de la majoria de nosaltres.
Ocurre algo, tuvo que pasar. Encendí la tele, se me puso a charlar. No hay nada nuevo que te pueda que contar. Me tienes secuestrada, obligada a no pensar. Yo, el emisor. Esas malas vibras son de mi interior. Traga la violencia, asumirá la frialdad.
Bueno, aquest petit text que hem llegit és una part, un fragment molt curt d'un llibre que es diu Davant la cadira elèctrica, de Sacco i Vanzetti, escrit per l'escriptor nord-americà John Dos Passos, un escriptor força conegut dels anys 20, anys 30, i que en el seu moment, en el moment d'aquest cas de... Bueno, el cas molt conegut d'aquesta causa que van tenir aquests dos anarquistes immigrants italians de l'estat de Massachusetts, bueno, famosos sobretot per la pel·lícula del nom, almenys per aquestes contrades, doncs aquest escriptor es va dedicar pues, a escriure aquest llibre quan encara aquestes persones estaven amb certa esperança de ser alliberades per, pues, per tal de remoure les consciències de que el cas es conegués i es difongués i pues, salvar-les. Bueno, és un llibre que fins ara no havia sortit en català, ara va sortir fa unes setmanes, l'ha tret a Desiara Editorial i jo us el recomano molt. I ens dona peu a dir-vos una notícia que se'ns va passar de dir fa dues setmanes i era molt important, que ens enviaven la gent, especialment el Johnny i la resta de gent pues, que han estat a la campanya demanant la llibertat de Karina Germano Lagalle, aquesta presa argentina, a la qual ja vam dedicar un programa el primer de la temporada, crec, no?, la darrera setmana d'agost, doncs ens enviava un mail fa unes setmanes on ens deien que els jutges del Suprem argentí havien per fi concedit el tercer grau a la Karina, no? Que era la reclamació que tenien ara, que, bueno, que de fet, segons la seva pròpia justícia, doncs ja havien d'acceptar i tenien més que merescuda. No? Van basar el raonament en què està subeditada la justícia brasileña, o sigui que van acceptar el seu raonament. Per aquesta raó han decidit no acceptar el tercer grau, tot i que fa tres mesos que li corresponia ja la condicional. Bueno, sembla que finalment, tot i que no de la forma que agradaria a tothom, pues, a Karina ja pot sortir. Bueno, des d'aquí, sobretot, felicitar-la i també felicitar la penya que s'ho està currant, tant aquí com a l'altra banda, que són uns quants i que durant molts mesos i anys pues, han estat lluitant per aquest cas.
No lo sé, però... Pantalla digital, o este plano con la base helicoidal, antena parabólica, sistema dual, el video con láser, interactividad, la quinta dimensión, realidad virtual, el mando a distancia, hay para manejar con Shadow, me pago, que no me estoy de nada, que viva la tele, este no es ideal. Milongas, son milongas, milongas.
Vale, ja seguim escoltant de fons el disc des del que hem escoltat aquesta gent dels dos de l'Opetit Comitè, ara l'Hombre del Sacco, Milongas. Pues, bueno, Milongas que ens havia d'explicar la noia que tocaria, la companya...
Explica-les tu.
Pues les explicarem nosaltres ràpidament. I és que comença el cicle d'expressió directa, que és un cicle que ja fa anys que es fa, que ho fa la gent del setmanari La Directa, però que també es fa en col·laboració amb una sèrie d'espais, diguem, autogestionats o de gestió ciutadana, almenys de gestió no portada per empreses, cosa no molt habitual en aquesta ciutat. Doncs aquest cicle que es diu Expressió Directa, aquest any pues, aglutina més gent encara. Si ja l'any passat hi era la gent de la Farina del Clot i la pròpia Directa, pues, aquest any també està l'Ateneu Popular de Nou Barris, la Lleialtat Sansenca i l'Harmonia de Sant Andreu del Paloma, que a més en aquests dos últims casos pues, té especial interès perquè són dos espais que no tenen espai físic en si pròpiament, però que sí que el reivindiquen pues, ja històricament, no? Bueno, s'ha pues, fet per poder tirar endavant aquest cicle, pues, aquest projecte cultural de forma autogestionada, s'ha tirat endavant una campanya de micromecenatge, això que es porta tant ara en els moments artístics i socials, exacte, el finding.
Oh,
i que en aquest cas pues, trobareu buscant, és un Verkami, el trobareu per la xarxa i si no anant directament a la web d'aquesta gent que és expressiodirecta.wordpress.com expressiodirecta.wordpress.com. I com que això encara durarà força, pues, de moment només us diem la primera cita, que és el proper dia 10 de març i que a més coincideix amb una data bastant simbòlica, que són els 35 anys de l'Ateneu Popular de Nou Barris. 35 anys, eh? A Isna, més que qualsevol dels que estem aquí sentats. Pues faran la festa per l'autonomia del projecte de l'Ateneu el dia 10 de març a les 9 del vespre, allà en el propi Ateneu, que segurament, jo no sé si ja l'han han tancat la remodelació, però potser és el dia que la inauguraran, que han estat home obres a la nau principal. Doncs bueno, faran aquesta festa amb Los Galindos, Los Escépticos, Joan Català, Martí Soler, de la companyia d'Ara o Mai, Boni, Desastrosos 5, la família Bolondo, tot això sobretot pues, a espectacles cirquenses i teatrals, pues, especialment cirquenses, i després un festa final amb DJs. 10 euros, consumició inclosa, ja teniu poblat Nou Barris, carrer Port Lligat, sense número, parece. Molt bé, senyors, doncs escolteu, fem una fiquem una cançoneta més i entrem a explicar cosetes nostres.
Sí.
Algunes dates radiofòniques i bueno, deixar l'últim moment per si ens truca un algú, que sempre tenim esperança, tot i que darrerament això no està passant gaire, no?
Bueno.
No realment, no?
No realment.
Però bueno, en algun moment podria passar. Molt bé, doncs a veure, deixem una mica de moment de temps perquè trobem alguna cançó per ficar-vos, perquè de fet jo havia portat una per ficar a l'agenda en algun moment. I és d'una banda que es diu Living Room, que la veritat és que, bueno, a mi em fan bastanta gràcia, estan molt bé, ja us direm quan toquen, perquè ho faran ben aviat. I bueno, doncs a veure, la cançó que escoltarem d'ells és una cançó que es diu Les Conséquences, és una cançó en francès, bastant cabaretera, i bueno, pues és una mostra només del que fan, tot i que és un grup de lo més variat. Vinga, Living Room.
Les enfants, prenez place pour le cirque, s'il vous plaît, asseyez-vous. On s'assoit, s'il vous plaît. Le cirque va commencer, merci.
Les conséquences de la vie, donc le cirque de la rire, comme un petit sourit sous la piste et après pleurer en coulisse, peut boire les vérités.
Bueno, si escolta això que, si us agrada això que escolteu, els podreu veure el dissabte dia 17 d'aquest mes de març al Teatre de Reial, al carrer Cardes número 12, al casc antic, aquest projecte divertit i curiós, recomanable, teatre i música de l'Iran.
Your money, your clothes and cry like a clown. Jesus Christ, Jesus Christ, like a piece of nothing, les conséquences
de la vie sont dans la vie comme sont dans le cirque. Les artistes sur la piste présentent leur numéro, tout sourire, les lumières sont allumées, le maquillage est posé. Et quand on s'en va dans la coulisse, on enlève le maquillage tombe, le costume aussi, les émotions.
Les conséquences de la vie, donc le cirque de la rue, comme un peptide, sourit sous la piste et après pleurer en coulisses, peut boire les vérités à travers. Le mirage, venite al circo, sentite un loco, un niño y quemar, tu dinero, tu ropa,
y reí o llorar, reí o pleur, pleur como un fou, pleur como un pan.
Bueno, i sobre aquests dies no pareu de sentir convocatòries dins el marc d'aquesta setmana feminista, una més, la que fan el 8 de març, el propi dia doncs, de la dona treballadora, dijous, aquest any, a les 8:30, en aquest recentment inaugurat espai Tres Voltes Rebel, a Nou Barris, al Passeig Urrutia, doncs hi haurà un superespectacle en cafè i miel, 8:30, 12 euros. I després en aquest mateix espai, que bueno, últimament ens envien les cosetes que fan, hi haurà una altra convocatòria interessant i sobre una de les qüestions que més s'està donant que parlar els darrers temps, que és la reforma laboral, que és una xerrada doncs, per explicar realment què hi ha darrere, alternatives i lluites amb advocats laboralistes i dirigents sindicals, però no dels sindicats que sabem nosaltres. Bueno, doncs convocatòries nostres, importants, us havia dit alguna abans al principi del programa, és el dia 10 de març, que serà la Reina d'Àfrica, no? I en la que trobeu l'actuació fantàstica de...
De rock and roll i jaraneo.
I algú de tecnopop o...
Jaraneo de dos tipus, tecnopunk.
Exacte.
Topem el Plutón Verbenero.
Rumba Freak.
Rumba Freak amb el Niño, el Parche, Muletitas i l'Obra Social. I... rock terrorista amb Indústries Orsini.
No. Però bueno, això aquest dissabte a partir de les 9, 10 més o menys, per l'autogestió de contrabanda, Reina d'Àfrica, Baicarca. Sí. Apunteu-vos també el dijous dia...
Gratuït,
Gratuït, important. Després la pasta us la deixeu allà amb el que vulgueu.
Un consum,
però...
sí.
Una altra data important i us podeu marcar el calendari, dijous dia 22, tornant als sopadors contrabandistes a RAI, per fer també una mica calarons, i sempre amenitzats amb espectacles del més pintorescos. Aquest dia 22 pues, hi haurà cuentacuentos, les cuentacuentistes, amb l'espectacle Mundo Feliz, si no m'equivoco. Però bueno, el proper programa ja us ho recordarem i direm totes les dades bé. I després ja us podem avançar, com portem avançant-ho algun programa, que els Majares celebrarem...
15 anys!
Els nostres 15 anys, mes d'abril, no?
El mes d'abril, l'Aigües Mil, i el 21... Celebrem els 15 anys de Majares en el Distrito Sexto.
Esperem que sí. 6. Que sigui allà en abril.
Sí, en principi sí, però les últimes informacions que tenim no hi ha tampoc gaire amenaça de desallotjament en aquest lloc ocupat allà al barri de les Naves, per la Sagrera, i al carrer Naves, no, no és al carrer Naves, al carrer Esponcedra. I bé, doncs, ja que és un espai gegantí, amb molts petits raconets, a veure què fem, si fem alguna cosa especial. Un laberint de Majara, o alguna cosa així.
I bueno, si teniu ganes de proposar-nos alguna cosa, ficar-nos en algun berenjenal, pues ens escriviu al mail, que és assembleamajares@gmail.com.
Estem fent un càsting d'artistes.
Exacte, en aquest cas serà més aviat un càsting, però bueno, segur que alguna motivada hi haurà.
Home, un caragol que haurien de muntar allà. O sigui, jo és que tinc una idea, Ernest, en aquests dos minuts que ens queden,
t'explico.
No, doncs ja que allò que és molt gran i... podríem portar, intentar fer un desplegament de diferents històries, no?, radiofòniques, pues, que hi hagi un racó de la gent que anés voltant i es pogués fer coses, no?, pues gravar un programa de ràdio, no?, o recitar un conte en un lloc, cantar una cançó, o justament que veiés un espectacle, o coses així, no? Llavors que hi haguessin dues o tres hores, no?, que el tema és moure't per l'espai, no?, tot de petites coses... És un format diferent, una miqueta, no? Més participatives, també, no? Que haguessis de fer coses per exemple... Com ho havíem fet així, exacte? Tu vas a la barra, i jo he tingut una idea un dia, tu vas a la barra i demanes una beguda o el que sigui i et deuen un preu exorbitant.
Està molt bé, això.
Però et pregunten primer, no? Et pregunten, tens el papelito rojo, un carnet especial, no? Com diguéssim, no? I si et diuen que no... Pues no, pues no, aquest tens aquest preu, però si vols aconseguir tal, no? Si vols veure més barat, has d'aconseguir el caminet vermell, llavors, què has de fer? Ah, no sé, pues vés per allà, no? Per el suec o alguna cosa, vas enviar gent que hagi de fer com una petita gincama, no? Està bé o què?
Sí, bueno...
No sé, hòstia, a veure, una mica més
graciós,
me'n cago en Déu.
Què vols que digui? Ens queda un minut de provar... No,
pues diu, la setmana de Majara se va por donde ha venido.
No, perquè tenim una cosa que hem de fer, que és que una Majara ens ha enviat un text que vol que llegim i li farem llegir a més a l'Armux.
Perquè ja ens ha anat que ho llegís una fem fatal.
Exacte, però abans us l'haurem de buscar. Hi ha última convocatòria, mentre ho busquem, que us direm, i que a més són de...
Però no has dit res de les meves idees per la festa.
Sí, però ho acabes de dir.
No t'ho havies de comentar jo o alguna cosa.
Fantàstic. Passaré dues setmanes pensant-ho per respondre't al proper programa.
Vale, perfecte.
Que a més segurament...
Ho farem molt bé per preparar-ho.
Ho podrem fer amenitzats amb música en directe, que potser tindrem aquí.
Serà gossana, no?
No ho sé, potser...
Home, d'aquí dues setmanes, no serà d'aquí dues setmanes.
A veure si tenim aquí... Bueno, gent que ens amanitzi una mica les orelles. Bueno, última cosa, els companys de Ràdio RSK aquest divendres dia 9 en el centre cívic que estan ells allà tramant coses sempre, que és el Camp Basté, 8:30, a Virrei Amat, jornada llibertària, amb un programa especial que faran allà pues des d'allà mateix, que podreu veure in situ els que us hi acosteu, que es podria ser peor, una xerrada sobre el paper d'Ateneus llibertaris. Hi haurà gent del de Sants, del casc antic, i del Palomar, de Sant Andreu. I després, ahí, hip-hop, Lady Vendetta, Corrillo Hip-Hoperes, i musiqueta, cafeta, bueno. RadioRSK.info, si voleu una miqueta més d'info. Doncs pues va, fiquem la cançó amb la que ens despedirem, avui ideal, ahí, per revoltar-se feminísticament o com sea, que és la Irene Cara, amb una cançó. Potser ella no us sona, però la cançó sí que us sonarà. I ens despedirem, doncs, pues, amb l'Armux llegint aquest text.
Fantàstic.
Sembla?
Perfecte.
Vinga. What a feeling.
What a feeling. Nothing but a slow blowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world.
Esas.
Esas que se metieron en la mata y que se negaron a los conquistadores. Esas que llevaron latigazos y fundaron quilombos. Esas que parieron y criaron hijas e hijos. Y las que no parieron. Esas que reivindicaron escuelas y derrumbaron muros con las puntas de los dedos. Esas que escribieron
y las que ni siquiera sabían poner su firma. Esas que quisieron ser ciudadanas y soñaron con que todas votasen. Esas que ocuparon calles y plazas. Y las que se quedaron en casa. Esas que trabajaron en las fábricas. Y las que conoces en el campo. Esas que fueron dictilógrafas, secretarias, doctoras y lavanderas. Esas que no se portaron bien. Esas que lo hicieron todo sin pedir permiso. Esas que definieron el coro del destino y abrieron las alas. Esas somos todas nosotras, mujeres. Shuma Schumacher, feminista brasileña. La asamblea de Majaras...
Fuda por Dante.
Ha venido.
Vigo. Programació especial per aquesta jornada feminista d'Acció Radiofònica es reprèn a partir de les 11 amb l'especial que faran els companys de Cristales contra l'Espejo. I si voleu veure la programació completa, jornadafeministaradiofonica.wordpress.com.
Reapropiándonos de las interferencias que desafinan con el impuesto.